De Chamartín a Collbató, la guerra civil viscuda per un nen, 1936-1939, de Maria dels Àngels Sallés i Pons. Editorial, La Mar de Fàcil. Llegit per Àngels Brunsoms. Producció, Eugènia Torrella. Música i so, Òscar Salvador. Pròleg. La documentació als arxius històrics, tot i que no és gaire extensa, confirma els fets que recorden en aquest llibre. Sembla confirmat que posaven en trens i camions les persones que calia evacuar de Madrid i que s'avisava directament al comitè local de les poblacions de destinació per si les volien acollir. Les poblacions les acollien per solidaritat, tot i que no tinguessin prou recursos. Es té constància que el 15 d'octubre de 1936, un tren amb 185 nens i nenes i alguns professors procedents de Chamartín de la Rosa van arribar a Vilanova i la Geltrú des de València i es van instal·lar a Can Solés. Aquest podria ser el tren amb el qual va venir en Francesc Sallés. El 18 d'octubre del 1936, la Generalitat va publicar un decret en què demanava la col·laboració dels ajuntaments catalans per acollir els refugiats de les zones més properes als fronts de batalla. L'1 de novembre, l'Ajuntament de Collbató va demanar acollir 20 infants. El 14 de novembre van arribar-ne 32, tots del poble de Chamartín de la Rosa, 14 dones, 12 infants i 4 homes. La regidoria de proveïments de l'Ajuntament els repartia menjar i el metge Francesc Dalit els visitava. Cobraven 2 pessetes diàries i el seu representant per a les relacions amb l'Ajuntament era Emilio Vivó Grimau, que amb 64 anys era el refugiat de més edat i l'avi de Francesc Sallés. Com que eren homes grans i dones i tampoc no hi havia feina a Collbató, no treballaven, però els infants van anar a l'escola del poble. Una refugiada que va arribar embarassada va tenir la filla aquí. A començament del 1937, el sosteniment dels refugiats es va fer crític per a l'Ajuntament. Els refugiats van sobreviure gràcies a la solidaritat dels habitants de Collbató. Aquest és el període de la història del país que ens explica en aquest llibre Maria Àngels Sallés. La història està narrada des dels ulls i les vivències del seu pare. Les històries de vida com aquesta són molt importants perquè sovint complementen i matisen i a vegades corregeixen la macrohistòria oficial dels grans esdeveniments i els personatges públics. En definitiva, ens ajuden a entendre millor el nostre passat, perquè, al cap i a la fi, la història està feta per homes i dones com en Francesc Sallés o qualsevol de nosaltres. Antoni Lardín i Oliver, doctor en Història Contemporània, vicepresident de l'Associació Cultural del Montserrat. Introducció. Aquesta és una història real. La història del meu pare, Francisco Sallés. Ell, el dia de Nadal, a taula, sempre fa el mateix. Posa les copes de cava una sobre l'altra i aboca el cava tot fent una gran cascada i diu: «He estat l'home més pobre i desgraciat del món. Ara sóc el més ric. Ho tinc tot. Tinc la meva família». Recorda els seus pares. S'emociona i plora. I tota la família brindem amb alegria. Sabem que ara les seves llàgrimes són de felicitat. Sabeu per què fa això el meu pare? De petit va viure la Guerra Civil Espanyola. En començar la guerra, el meu pare era un nen de 10 anys. Aquest fet li va canviar la vida, a ell i a la seva família. La guerra va trencar totes les seves il·lusions, les seves esperances, els seus somnis i projectes. La Guerra Civil Espanyola va començar l'any 1936. Els homes i les dones que la van patir quan eren petits en tenen un record molt dolorós. Ara són grans, ja tenen més de 80 anys, però encara la recorden, com si fos ahir. Aquest llibre explica com un nen va viure aquella guerra. Explica les penúries, la separació de les famílies, la por, els bombardeigs, les morts, la fam, els refugiats, l'exili i les represàlies dels vencedors. Llegir les experiències d'un infant en la Guerra Civil ens ajudarà a conèixer una mica més la nostra història. Voldria que aquest llibre servís per fer-nos odiar les guerres i estimar la pau. tindrem una casa Chamartín. El meu pare, Francisco Sellés, va néixer a Madrid l'any 1925. Era fill d'en Juan Bautista, d'ofici fuster, i de la Rosa, mestressa de casa. Tenia quatre germans més. El germà gran també es deia Juan Bautista, com el pare, la germana gran Rossi, i les altres dues, Tere i Petri. En aquesta família hi havia el costum de posar sobrenoms. Al meu pare sempre li van dir Curro, Currito o Paquito, segons qui l'anomenava. Era un noi molt rialler i juganer, li agradava jugar i tocar la guitarra. De vegades, però, era molt tossut i tenia mal geni. Sovint, si la seva germana li agafava la bicicleta, s'enfadava. Si els amics no jugaven el que ell volia, també s'enfadava. De cop s'amagava sota la taula i amb la guitarra a les mans tocava i tocava fins que li passava el mal humor. La guitarra el relaxava. Aleshores sortia i tornava a riure. Tornava a ser el noi rialler, simpàtic i vital de sempre. Quan va néixer en Curro, a Espanya regnava Alfons XIII, avi del rei Joan Carles I. Però qui manava de debò era un militar, el general Primo de Rivera. Al setembre de 1923 havia pujat al govern per un cop d'estat, és a dir, imposant-se per la força de les armes gràcies al suport de l'exèrcit i de la monarquia. Primo de Rivera era un dictador, governava el país de forma autoritària i no permetia que hi hagués eleccions. En aquell temps, la vida a Espanya era molt diferent de la d'ara. Moltes nenes no anaven mai a l'escola i la majoria de nens hi anaven només fins als 8 anys. Després anaven a treballar al camp, a les fàbriques, als tallers o d'aprenents a les botigues. Hi havia molts analfabets, gent que no sabia ni llegir ni escriure perquè no havien anat a l'escola, i és que hi havia poques escoles. Hi havia moltes desigualtats socials. Alguns eren molt rics perquè tenien fàbriques o grans propietats, mentre que la majoria de la població passava moltes dificultats econòmiques. Els obrers treballaven moltes hores i cobraven pocs diners. Molts no tenien ni feina. Els treballadors que buscaven feina anaven cada matí a la plaça del seu poble. L'amo arribava i n'escollia uns quants per treballar. Els altres no tenien feina aquell dia. A les ciutats passava el mateix. Hi havia places on els encarregats de les fàbriques també anaven a buscar treballadors. Si no els escollien per treballar, tornaven a casa tristos, abatuts, cansats de demanar feina cada dia. No treballar volia dir arribar a casa sense diners, i sense diners no hi havia menjar. Molts pobles no tenien aigua corrent ni llum elèctrica. Tampoc hi havia televisió, i només alguns afortunats tenien ràdio. A les cases tampoc hi havia telèfon, només en tenien els més rics. Molts pagesos no tenien terres pròpies, treballaven la terra dels amos, i només amb l'ajut de mules i bous perquè encara no hi havia tractors. Treballaven de sol a sol. Tot i així, de vegades amb prou feines podien menjar. Quasi no hi havia cotxes. A tot arreu s'hi anava a peu o amb carro. A algunes ciutats hi havia tramvies, però el bitllet costava 10 cèntims de pesseta. Era un preu molt car per la gent pobra, que per això preferia anar a peu. Tot i aquesta vida tan difícil, la família del meu pare era alegre i vivia feliç. Gaudien de la família, dels amics i dels veïns. Qualsevol motiu era digne de celebració. Aniversaris, sants o dies assenyalats es convertien en una festa. Cantaven, explicaven acudits o es disfressaven. A casa dels Sellers tothom era ben rebut. Sempre hi havia lloc per un altre convidat. El meu avi era feliç quan tenia tota la família al voltant de la taula. Ell mateix preparava la paella valenciana. Tots s'enllapaven els dits de tan bones com eren i després posava les copes una sobre l'altra i abocava la sidra o el vi espumós, tot fent una cascada. Llavors tots reien i brindaven. Eren feliços perquè tota la família estava junta i per ells això era el més important. El meu avi, Juan Batista Sellés, els filmava amb la seva Pathé Baby, que aleshores era una filmadora moderna. Després, tots junts veien pel·lícules de cinema mut amb la màquina de cine. El meu avi treballava al seu taller d'ebenisteria. Era el taller de la família des de feia molt de temps. No era gaire ric, però tenia prous diners per comprar un terreny i fer-se una casa. Chamartín de la Rosa, que avui és un barri de Madrid, era llavors un poble just a tocar de la capital. Tenia molta aigua, moltes vaques i moltes roses. Les roses eren les flors preferides dels pares d'en Curro, els meus avis. I en aquest poble van decidir fer-s'hi una casa i anar-hi a viure. Tots estaven molt il·lusionats. Tindrien un xalet amb jardí. Des que van començar les obres, la família hi anava cada diumenge a veure com la casa anava prenent forma. Aprofitaven per fer un dinar al terreny amb molta gresca i xerinola. Hi anaven amb el seu carro. El carreter era en Cérvolo. La mula es deia Tornera. Era molt intel·ligent. Parava el carro just al lloc on havia sentit que les persones volien anar. Els nens estimaven la Tornera i en Cérvolo com si fossin de la família. Imagineu com era de divertit per als nens anar cada diumenge en carro. Amb prou feines hi cabien tots, atapeïts amb el menjar, la beguda, les criatures i les bicicletes. En Curro sempre volia portar el carro. «Hoy me toca a mí llevar las riendas, ¿verdad, Cérvolo?» «Curro, si ya sabes que Tornera va sola». I així anava passant el temps, i la casa avançava. Ara hi posaven les finestres, ara ja la pintaven, cada cop faltava menys. Finalment, la van acabar. Era un xalet de dos pisos, amb una bonica cuina, una gran sala d'estar i un despatx per al pare. Al segon pis hi havia el dormitori dels pares, una habitació per als nens i una altra per a les nenes, i, és clar, una altra pels convidats. També hi van construir un cobert per al taller de fusteria del pare. La casa tenia un jardí molt gran, amb un pou que tenia l'aigua més fresca i bona del poble. Per fi la van poder estrenar. Els germans d'en Curro estaven tan contents. Feien carreres de bicicletes pel jardí i partits de futbol. Aquella casa era l'orgull de la família Cellers. Era tot el que tenien i ho compartien amb tothom. Final de la dictadura de Primo de Rivera. L'avi Emilio és feliç. L'any 1930, quan feia 7 anys que Primo de Rivera governava, a Espanya la gent no estava contenta. Hi havia molts aturats i els sous dels obrers eren molt baixos. Per una jornada de 9 hores cobraven l'equivalent a 3,6 cèntims d'euro. Les dones en cobraven la meitat, l'equivalent a 3 pessetes. Ningú no feia cas de les queixes dels treballadors. Primo de Rivera havia prohibit els sindicats i les manifestacions obreres. La gran majoria de pagesos no tenien terra pròpia i havien patit uns anys de collites molt dolentes. No hi havia llibertat perquè la gent pogués expressar les seves idees polítiques ni per crear associacions, i s'havien prohibit els partits polítics. El descontentament era tan general que al final el rei Alfons XIII li va retirar la confiança a Primo de Rivera. El dictador no havia aconseguit redreçar el país. Els militars donaven suport al rei, però no al general. Finalment, aquell any 1930, el rei va fer dimitir el dictador. El rei cridà el general Berenguer per fer un nou govern. Berenguer es va comprometre a convocar eleccions i a restablir un règim democràtic. Però la majoria de la gent no volia que el país tornés a quedar en mans d'un militar. Molts també desconfiaven d'un rei que li havia donat suport. La monarquia s'havia desprestigiat. Cada cop eren més els partidaris d'instaurar una república. El general Berenguer va haver de dimitir i el rei nomenà cap del govern l'almirall Aznar. Aquest govern decidí convocar eleccions municipals com un primer pas per anar restablint un règim democràtic. A l'avi d'en Curro, l'Emilio Vivó, pare de la seva mare, la notícia que es convocaven eleccions el va fer feliç. A l'avi Emilio no li agradaven els dictadors. Era un demòcrata convençut, republicà de tota la vida, i desitjava que el poble escollís els seus polítics. L'avi Emilio havia nascut al Pont de l'Armentera, al Camp de Tarragona, molt a prop de Valls. Va anar a viure a Madrid quan l'amo de la sastreria on treballava d'aprenent s'hi va traslladar. L'Emilio es va enamorar de la filla de l'amo, la Teresa. Quan ho van saber, el van fer tornar a Valls. En aquell temps, un treballador no es podia casar amb la filla de l'amo. Però ells no van renunciar al seu amor. S'escrivien cartes d'amagat. L'Emilio les enviava a la minyona de la Teresa. Un dia, la mare trobà una carta de l'Emilio amagada darrere d'una cassola de la cuina. Va comprendre que no podia lluitar contra aquell amor. Va dir a la Teresa que l'Emilio ja podia tornar i els van donar permís per casar-se. L'Emilio sempre estava de bon humor i li encantava jugar amb els seus nets. Tolerant i conversador, gaudia parlant amb tothom. Li agradava llegir i sempre escoltava la ràdio. Volia estar al corrent del que passava al món. En Curro l'admirava i el respectava. Era com un llibre obert. Ho sabia tot. L'avi Emilio era un home de bona presència, molt polit i presumit, sempre duia una boina al cap. Era alt, tan alt com els jugadors de bàsquet d'ara. L'àvia Teresa, la seva dona, era molt baixeta. Amb prou feines feia 1,5 metres. L'avi semblava l'ahir i l'avi el puntet. Feien una parella divertida. Els avis anaven tot sovint a casa d'en Curro. Ell i els seus germans sempre els deien el mateix. «Abuelo, dale un beso a l'abuelita». L'avi agafava l'àvia per la cintura, l'enfilava damunt una cadira i li feia un petó. Tots reien i reien. «Otra vez, abuelito, otra vez, abuelito». L'àvia Teresa li replicava. «Bájame, noi, bájame». I tots reien. Eren una parella entranyable. Ella li deia noi al seu marit en record dels seus orígens catalans. «1931. Espanya republicana. Quan el nou govern va convocar les eleccions municipals, tothom se les va prendre com una crida a triar entre monarquia o república. Cada cop era més estès el sentiment republicà entre la població. Les eleccions es van celebrar el 12 d'abril de 1931. Després de tants anys de no poder-ho fer, els homes van tornar a votar. Però a les dones encara no se'ls reconeixia aquest dret. A moltes ciutats van guanyar els partits que volien la república. Als pobles no, perquè la gent tenia por dels cacics, els grans propietaris de terres. Controlaven la vida dels camperols que treballaven per a ells i la de les seves famílies. Els camperols creien que si votaven per la república, els amos no els voldrien més a treballar. Però els partits favorables a la república van obtenir molt més vots que els partidaris de la monarquia. A la vista dels resultats, molts polítics monàrquics van aconsellar al rei que marxés del país. «Majestat, abandone Madrid antes de que se ponga el sol», diuen que li va aconsellar un dels seus homes de confiança. I el rei Alfons XIII va deixar Espanya sense aldarulls. Va dir que marxava per evitar una guerra civil. L'avi Emilio estava tan content, deia a tothom: «Nos hemos acostado monárquicos y nos hemos levantado republicanos». El dia 14 d'abril de 1931 es proclamava la república. Era la segona vegada que a Espanya hi havia una república. La primera va durar poc més d'un any, del febrer de 1873 al desembre de 1874, any en què un general va restaurar la monarquia per la força. El primer president de la república va ser Alcalá Zamora. Pels carrers de molts pobles i ciutats d'Espanya es veien homes i dones il·lusionats cantant visques d'alegria. Confiaven que es canviarien moltes lleis i que es recuperarien les llibertats. Arreu es veien banderes republicanes. El Curro li demanava l'opinió a l'avi Emilio. «Abuelo, ¿tú por qué eres republicano?» «Me gusta que el pueblo decida y escoja sus gobernantes, que votemos y que todos aceptemos y respetemos la opinión de la mayoría. Es bueno que todos podamos decir lo que pensamos sin miedo. Los dictadores siempre imponen sus ideas. Me gusta por encima de todo la democracia». Amb la república van canviar moltes coses. Es va permetre el casament civil, el divorci, el dret a vot per les dones. La república volia que tothom tingués dret a l'educació i a la cultura. Defensava l'escola pública i gratuïta per a tothom. Una escola laica, deslligada de l'església i de la religió. Una escola mixta, on els nens i les nenes aprenguessin junts. La república va aprovar que fos obligatori que els nois i les noies anessin a l'escola. I, és clar, se'n van haver de fer moltes. 1932. Educació i cultura per al poble. Don Juan, com li deien el pare d'en Curro, era alcalde del barri. Era la persona designada per l'alcalde d'un municipi perquè representés la gent del seu barri. Tothom li anava a explicar els problemes i a demanar-li favors. I Don Juan els escoltava i buscava solucions. L'any 1930 a Madrid hi havia nenes i nens que no anaven a l'escola. Aproximadament uns 80.000. El pare d'en Curro volia que al seu barri tothom sabés llegir. i va deixar el taller de la casa nova per fer d'escola. Això sí, una classe per als nens i una altra per a les nenes. En aquell temps, els nens i les nenes no podien anar junts a la mateixa classe. Abans de la República, moltes de les escoles eren dels capellans i monges. A Chamartín, molt a prop de casa d'en Curro, hi havia una escola molt gran. Era la dels jesuïtes, un ordre religiós catòlic. Els republicans la van convertir en l'Instituto Nebrija. En Curro ja tenia 8 anys i va començar a anar a aquell institut. I anava molt content perquè aquell institut tenia camps de futbol. Això era el que més li agradava, però sabia que s'havia de preparar bé per poder seguir el batxillerat. A l'Instituto Nebrija, en Curro tenia un professor molt bo. Es deia Don Luis. El professor era diputat del Partit Comunista i havia viatjat diverses vegades a Rússia. A classe de geografia i història els explicava coses interessants d'aquest país. Els deia: «En Rússia, todos los hombres son iguales. No hay ricos ni pobres. Es un país muy grande y muy rico. Tiene petróleo, carbón, gas, hierro, plomo y mucha agricultura. Los obreros están muy bien formados y son muy disciplinados. Hace muchos años era un pueblo oprimido por el zar, pero los proletarios hicieron una revolución, un cambio radical en las instituciones políticas y sociales. Ahora mandan los obreros». Tothom l'escoltava amb atenció. Tothom l'admirava. Don Luis era un home tan savi i tan bon mestre. No s'estava assegut darrere la taula, es passejava per la classe per donar suport a qui ho necessitava. Després del pati feien una activitat que a en Currito li agradava molt. Feien una gran rotllana al fons de la classe i Don Luis preguntava la lliçó del dia. «Hoy vamos a empezar por Europa. A ver, ¿cuál es la capital de...?» Començava pel primer de la rotllana. Si l'alumne no ho sabia, preguntava al segon o al tercer. El noi que contestava bé passava a seure al primer lloc. Aquest lloc era el preferit per tots. Era un orgull i un privilegi. Tots estudiaven molt per seure als primers llocs. A en Curro li agradava arribar a casa i dir al seu pare: «Papà, estoy sentado en la silla del primero de la classe». Ell sabia que això a Don Juan el feia molt feliç. Per als seus pares era un motiu d'orgull que els seus fills estudiessin i s'esforcessin. Si estudiaven, podrien tenir una bona professió. Això volia dir una bona feina, una vida millor. El seu pare sempre els deia: «Si eres aplicado y estudias con afición, serás un hombre bueno y tendrás educación». Amb la República també es van recuperar drets prohibits sota la dictadura, com la llibertat de reunió i d'associació. Es van fundar moltes associacions obreres, orfeons, corals, grups excursionistes, culturals i esportius. Don Juan, el pare d'en Curro, junt amb els veïns del barri, van fundar el Centro Cultural del Barri del Campamento. A Don Juan el van fer president d'aquesta associació. Al Centro Cultural s'hi feien moltes activitats. S'ensenyava a llegir i escriure als treballadors i a les treballadores del barri. S'hi feia teatre i lectura de poesies. Fins i tot s'hi va crear un equip de futbol. Els germans Sallés estaven molt il·lusionats. S'apuntaven a tantes activitats com podien. A tocar la guitarra, a fer teatre, els nois a l'equip de futbol. Era fantàstic. A l'associació hi participaven pares i fills, amos i treballadors. S'hi respirava un ambient de solidaritat i companyonia. També es va fundar una rondalla, que era, com en deien, un conjunt musical i vocal amb músics de totes les edats. Els germans Sallés també s'hi van apuntar. Els nois tocaven la guitarra i les noies la bandúrria, un instrument de corda semblant a una guitarra. De vegades desafinaven una mica. El director s'enfadava, però després reia i els deia: «Chicos, esto parece una cencerrada». Tots reien i tornaven a provar a veure si sortia millor. El sitio de Zaragoza era la cançó preferida del seu director. Calia tocar-la bé. També van fer una obra de teatre que es titulava Ramon el Albañil. En Curro interpretava el fill del protagonista. Va tenir molt d'èxit. Una associació d'Àvila els va convidar a fer-hi una representació. Quins nervis que tenia en Curro! Seria la primera vegada que aniria amb autocar. No va dormir en tota la nit, de tan emocionat com estava. La situació política es complica. Al gener de 1933, en Curro va tenir una nova germaneta, la Petri. Durant l'embaràs, la mare, la Rosa, va agafar el tifus. Era una malaltia infecciosa molt freqüent en les èpoques de fam i de misèria. Donava febre molt alta, erupcions per tot el cos i deliris. En aquell temps no era estrany que els malalts de tifus morissin, i encara més si era una dona embarassada. Tots patien per la mare i pel nadó. No es podia entrar a l'habitació a veure-la, però la filla gran, la Rossi, no es volia separar del costat de la mare, i és clar, també va agafar el tifus. Per sort, després de més d'un mes d'estar-se al llit, mare i filla es van curar. Un dia, quan va tornar de l'escola, el pare els va dir: «Tenéis una hermanita, es preciosa. Ella i mamá están bien». I tots van pujar corrent al pis de dalt a veure la mare i la petita. Abans, els nens naixien a casa. Les dones no anaven a l'hospital per tenir-los. Ara ja eren 7 de família. Els pares, 3 nenes i 2 nens. No us podeu imaginar que contents que estaven tots. Mentrestant, a Espanya la situació política es començava a complicar. Molta gent s'havia il·lusionat amb la República. Pensaven que amb aquell govern milloraria ràpidament la vida dels treballadors. Però una part important dels espanyols continuaven vivint en la misèria. Els obrers i els camperols estaven descontents. L'any 1933 va ser un any de vagues, revoltes i atemptats. Hi va haver vagues de camperols a Extremadura, Andalusia i altres zones rurals, i d'obrers a les fàbriques en les zones industrials. La República no podia fer en tan poc temps tots els canvis que Espanya necessitava des de feia molts i molts anys. La gent volia solucions ràpides i, és clar, es va passar de l'eufòria al desencís. Pare, som feixistes? En aquell temps només tenien cotxe els rics. A Madrid, com a totes les ciutats, la gent es desplaçava amb bicicleta o amb tramvia o anava a peu. Un oncle d'en Curro, el tio Romualdo, havia reunit prou diners per comprar-se un cotxe. Un Ford amb la capota de lona molt bonic. I va convidar en Curro a anar a Toledo amb ell i amb el seu fill per estrenar-lo. En Curro es va posar molt, molt content. No s'ho podia creure, aniria a Toledo i amb cotxe. Era un somni. Durant tot el viatge d'anada, ell i el seu cosí van jugar a fer veure que el cotxe era un tramvia. L'un era el conductor i l'altre el cobrador. Tots dos reien i reien. En passar per un poble, en Curro va notar que la gent els mirava malament. I quan es van parar a dinar a la vora del riu Tajo, fins i tot els van cridar «feixistes». «Tío, ¿qué quieren decir estos con eso de fascistas?» «Nada, vosotros tranquilos», els va respondre l'oncle. Van recollir de pressa les coses del menjar i van marxar. En un altre lloc els van tirar una pedra. Només va tocar la capota, però ells es van espantar. La gent dels pobles per on passaven pensaven que eren rics perquè anaven amb cotxe, i molts creien que els que tenien diners estaven en contra dels treballadors i, per tant, eren feixistes. Aquests fets van deixar en Curro molt impressionat, perquè no entenia els motius. En arribar a casa li ho explicà al pare. Ell se'l va seure a la falda i li va dir: «Tú tienes una casa grande y bonita. Tu papá tiene trabajo. Vas a la escuela y tienes comida. Hay muchos niños que no tienen lo que tú tienes. Esto no es justo, ¿no crees, Curro? Por eso hay muchas personas enfadadas, y tienen razón. Cuando os vieron en el coche, pensaron que erais ricos y fascistas. Pero estas no son maneras. Nunca, nunca hay que agredir a nadie». «Papá, ¿qué quiere decir fascista?» «Curro, un fascista es una persona que no respeta la libertad de los demás. No les gusta la libertad de expresión. A un fascista no le gusta que la gente piense de manera diferente. Son autoritarios, les gustan los dictadores. Ellos se creen superiores a los demás. Un fascista quiere que trabajadores y obreros trabajen más y ganen menos dinero. Los fascistas quieren dominar a los obreros». «Papá, nosotros no somos así, ¿verdad que no?» El pare el va anar tranquil·litzant. Li acariciava els cabells. «No, hijo, no. Nosotros no somos así. Nosotros creemos que todos los hombres y mujeres son iguales». Para don Juan, Primer eren les persones i després les seves idees polítiques. Ell tenia un taller amb 10 treballadors. Se'ls escoltava, els estimava i sempre els ajudava. Compartia la feina amb ells i per això els obrers els respectaven i se l'estimaven. Els pagava un sou digne i només treballaven les 9 hores al dia que marcava la llei. Aquesta manera de fer, però, no era la més habitual en els amos i propietaris d'aquell temps. El descontentament creixia entre els obrers. Molts es van afiliar als sindicats per defensar els seus interessos i millorar les condicions de vida i de treball. Les vagues, aldarulls i atemptats eren continus. El govern es va veure incapaç de controlar la situació i va decidir convocar eleccions per la tardor. I ara sí, per primer cop, ara sí que podien votar les dones. Va començar a haver-hi mítings per tot arreu. Les dretes es van agrupar dins la CEDA. Aquestes eren les sigles de la Confederación Española de Derechas Autónomas. Reunia partits d'idees molt conservadores, que defensaven els interessos de l'Església Catòlica, l'educació religiosa a les escoles i rebutjaven les reivindicacions nacionalistes de bascos i catalans. A Madrid, als mítings de la CEDA s'hi veia gent rica. Senyores amb moltes joies i abrics de pell i també militars i capellans. Els partidaris de la CEDA protestaven perquè s'havien prohibit les processons de Setmana Santa i perquè volien conservar les creus penjades a la paret de les escoles i reintroduir la religió a les aules. I acusaven les esquerres de cremar esglésies, fet que es va produir poc després de proclamar-se la República. El 22 de novembre de 1933 es van celebrar les eleccions. Al meu avi, don Juan, li van llogar el taller per instal·lar-hi un col·legi electoral. Els homes i les dones del barri van anar-hi a votar. Va ser un dia molt atrafegat. Tothom anava i venia, tothom se saludava. Per en Curro i els seus germans, era un dia de festa. Papá, parece que sean las fiestas del barrio. Mejor que eso, hijo, mejor. Porque hoy por fin las mujeres pueden votar igual que los hombres. Es un día histórico. En Curro estava orgullós que casa seva fos un lloc tan important. Voltava pel pati, saludant a tothom. Hola, señora Micaela, está contenta, ¿verdad? Señora Ignacia, qué guapa se ha puesto para venir a votar. ¿La ayuda a subir la escalera? Els partits polítics de la dreta van guanyar aquelles eleccions. Van treure profit de la desil·lusió i del desconcert que hi havia a Espanya. La CEDA va entrar a formar part del govern. A Catalunya, un mes després de les eleccions, moria Francesc Macià. Era el president de la Generalitat de Catalunya. L'avi Emilio comentava amb el seu gendre. Juan Bautista, l'avi ha muerto en Barcelona el día de Navidad. ¿Qué dice, abuelo? ¿Qué avi se ha muerto? Sí, hombre, sí, l'avi. Así es como le llamaban en Cataluña a Francesc Macià. Todo el mundo le quería mucho. Le va a sustituir Lluís Companys. Creix l'odi entre els espanyols. L'any 1934, la família d'en Curro continuava gaudint de les paelles que es menjaven al pati de casa seva. Ho feien amb la família, els amics i els treballadors i les seves famílies. Però els nens veien que els grans es posaven molt seriosos quan parlaven de política. Semblava que no els agradava el que havia passat a les eleccions. Abans sempre feien molta xerinola després de dinar, cantaven cançons, explicaven acudits. Ara no. Ara els grans els deien: ¿Por qué no vais a jugar? Los mayores tenemos que hablar. En Curro, sempre que podia, escoltava les converses dels grans. El seu pare parlava tan bé, no cridava mai, però tots se l'escoltaven. Ell respectava i escoltava tothom. Un dia en Curro s'amagà darrere la figuera del pati per escoltar de què parlaven el pare i uns treballadors del taller. ¿Lo ven ustedes? Ha sido absurdo que la CNT y la FAI dijeran que no había que ir a votar. Se han perdido 800.000 votos. A los partidos de derecha les ha ido de perlas. Claro que han ganado. Don Juan, es que también hay que tener en cuenta el voto de los católicos. No les ha gustado quedarse sin procesiones ni que les quemaran las iglesias. Sí, pero recuerden que lo dijimos. La CEDA tiene cada vez más partidarios. Si la derecha avanza, la izquierda pierde. Los anarquistas dicen que han actuado de acuerdo con sus ideas. Libertad total del ser humano y disolución del Estado. Els partits polítics d'esquerra, socialistes i comunistes Els sindicats d'obrers i els anarquistes no s'ho podien creure. Tot just feia 2 anys de la proclamació de la República i ja havien perdut les eleccions. A Madrid continuaven els aldarulls. Es posaven petards a les seus dels partits, s'incendiaven impremtes, es cremaven al carrer mobles d'alguna associació, es llançaven pedres als aparadors de les botigues, se saquejaven diaris, es destruïen seus de partits polítics. Hi havia vagues, moltes vagues. Les botigues eren tancades, les fàbriques i tallers buits. Hi havia assassinats. Gent amb pistola matava per enveja, per ser d'un partit diferent, per ser propietari d'un taller, d'una fàbrica o per ser sindicalista. Es va posar de moda una cançoneta burleta que cantaven els que estaven contents que hagués guanyat la dreta. La República era bonita. Pobrecita, al año y medio murió. A les botigues la gent deia: «Ahora, si los trabajadores protestan, los dueños les despedirán del trabajo. Ya verás, ya». L'atur augmentava. Molts treballadors es van quedar sense feina. En canvi, la gent amb diners, els militars i els catòlics conservadors estaven contents. Ells deien que la vida a Espanya era millor des que governaven les dretes. A les botigues, al taller del pare, a l'associació cultural, en Curro notava que en les converses dels grans hi havia un cert sentiment d'odi. Sempre parlaven enfurismats. En Curro no acabava d'entendre què volia dir això de dretes o d'esquerres. Estava neguitós, quan no entenia una cosa no parava fins que parlava amb el seu pare. El pare ho explicava tot de forma clara i en paraules senzilles. Li donava confiança, seguretat i serenitat. Trobava respostes ràpides i senzilles per als problemes i els dubtes de tothom. «Papá, ¿qué quiere decir que unos señores son de las derechas y otros de las izquierdas?» «Mira, Curro, diríamos que un hombre es de derechas y trata a los trabajadores con desprecio, si es muy rico y no le preocupa la pobreza de los campesinos ni la de los obreros, si no le gusta la democracia y no quiere que las leyes cambien, ¿entiendes?» «Hay mucha gente así, papá». «Demasiada. Aunque ahora creas que no conoces a nadie así, por desgracia, la vida te llevará a conocer a muchos». «Así, los de izquierda son los buenos, ¿no?» «Curro, gente buena y mala hay en todas partes, no lo olvides. Tenemos que querer y ayudar a todas las personas, sin tener en cuenta sus ideas». «¿Cómo son los de izquierdas, papá?» «Generalmente, un hombre es de izquierda si está a favor de la democracia y a favor de la libertad de expresión. Si piensa que todos los hombres y mujeres han de ser iguales y tener las mismas posibilidades de estudiar, de trabajar, de vivir, muchas veces se afilian a un sindicato o al Partido Socialista o al Comunista, o como tu abuelo Emilio gritan ¡Viva la República!». L'octubre de 1934, en Curro ja havia fet els 9 anys. Els sindicats i partits d'esquerres no van admetre de bon grat la derrota de les eleccions. Havien avisat que es revoltarien si la CEDA entrava al govern. I ho van fer. El 6 d'octubre de 1934, els socialistes van declarar una vaga general. A Astúries hi va haver una insurrecció dels miners que va durar 15 dies. L'exèrcit hi va intervenir. El general Franco, amb tropes de l'exèrcit que Espanya tenia a les colònies d'Àfrica, va sufocar aquella revolta de forma brutal. Van haver-hi molts morts i molts empresonats. A Catalunya, la tarda del 6 d'octubre de 1934, el president de la Generalitat, Lluís Companys, proclamava l'Estat català dins de la República Espanyola. Els catalans es van revoltar perquè temien que el govern espanyol suprimís l'Estatut d'Autonomia de Catalunya aprovat pel poble el 1932 en un referèndum. Madrid declarà l'estat de guerra a Catalunya. Però a les 6 del matí la ràdio anunciava que la Generalitat de Catalunya s'havia rendit a les tropes del general Batet. El somni de la República Catalana només va durar 10 hores. El govern de Madrid va enviar uns vaixells de guerra al port de Barcelona i allà hi va fer empresonar el president de la Generalitat, Lluís Companys, i tot el seu govern. L'avi Emilio, que sempre seguia amb interès el que passava a Catalunya, va sentir la notícia per la ràdio i va arribar a Chamartín fora de si. «Juan Bautista, ¿has oído? En Cataluña han hecho prisionero a Lluís Companys. ¿Cómo se puede llamar republicano este gobierno si no hace caso de la voluntad de todo el pueblo catalán? Piensa que el 90% de los catalanes votaron este estatuto». L'últim estiu a Santa Maria de l'Alameda. Va arribar l'any 1935 i no va ser millor que l'anterior. A Madrid i a tot Espanya continuaven els aldarulls. Explotaven bombes a les seus dels partits polítics i als mítings. S'assassinaven a sang freda els amos de les fàbriques i els obrers sindicalistes. Es cremaven seus d'associacions, redaccions de diaris. Les revenges entre persones de dretes i d'esquerres eren contínues. El pare d'en Curro els explicava: han asesinado a punta de pistola al dueño de un taller. Han herido de muerte a un obrero. La gente se está volviendo loca. Parece que las vidas humanas no sean importantes. Les notícies que llegien els diaris feien esgarrifar. Es parlava de la Falange Espanyola. Els seus afiliats portaven camisa blava, amb fletxes brodades al pit i boina vermella. A les ordres de José Antonio Primo de Rivera, atemptaven contra obrers i dirigents d'esquerra. La gent tenia por. En Curro no entenia el motiu d'aquests comportaments. Veia el seu pare preocupat, seriós, i això no li agradava gaire. Molts treballadors i veïns anaven a veure don Juan, es tancaven al seu despatx i parlaven molta estona. A en Curro, darrere la porta, li agradava tant d'escoltar. Don Juan, el ascenso del fascismo en Europa anima las derechas de España. I el pare contestava: el primero fue Mussolini en Italia, después Hitler en Alemania y ahora en España la Falange. Parece que a nuestros militares, gobernantes y burgueses les gustan sus ideas. Esto no traerá nada bueno a Europa ni a España. El fascismo solo traerá desgracia. Su actitud autoritaria, su odio a la gente de otras razas, su desprecio hacia los obreros, su prepotencia, no me gustan nada. Me preocupa el futuro de nuestros hijos. Quan sortien del despatx, sempre estaven molt seriosos. Passaven coses a Madrid, a Espanya i a Europa que no agradaven gens a don Juan i els seus amics. En Curro i els seus germans no entenien per què els grans parlaven tant de feixisme i de les fallides de les democràcies de molts països d'Europa. No sabien per què parlaven tant d'un senyor anomenat Hitler que deien que guanyava molt poder a Alemanya. El pare, l'avi, els oncles i els amics, els diumenges, tot prenent cafè, parlaven de l'ascens del feixisme a Europa. Casi no queden ja repúbliques democràtiques nacides després de la Primera Guerra Mundial. Solo Itàlia, Portugal, Alemanya... Per sort, els nens encara no eren conscients que la situació era preocupant. En Curro, però, intuïa que alguna cosa no anava bé. Hi havia moltes vagues, durant les quals també es tancaven les escoles. Els germans Cellers, com tots els nens, estaven contents perquè sovint no tenien classe, però en Curro comprenia que allò no era normal. I va arribar l'estiu. Com cada any a l'agost, tota la família se'n va anar a Santa Maria de l'Alameda, a la província d'Àvila. Era un poble molt petit, i vivien més vaques que persones, i hi havia un rierol amb aigua fresca i bona. Els avis d'en Currito tenien una casa vella amb un pati ple d'arbres i deures. A l'estiu s'hi estava molt fresc, i al vell mig del pati tenien una taula ben gran on feien petar la xerrada tota la família. Aquell estiu, però, no cantaven. A Santa Maria, al mes d'agost, se celebrava la festa major. Era ple d'estiuejants. Es tancaven els carrers i el poble es convertia en una plaça de toros. En Curro s'ho passava d'allò més bé amb els seus germans i cosins, encara que els pares no els deixaven sortir a la plaça a posar-se davant del toro. El 17 d'agost va celebrar el seu aniversari. Va complir 10 anys. Quan van brindar, va demanar un desig: papà, el año que viene podré saltar a la plaza con los toros? Por favor, papá, que el próximo año ya tendré más años que los dedos en las dos manos. No sabia que no hi hauria próximo año. Tot brindant, en Currito no es podia imaginar que seria l'últim estiu feliç amb la seva família. No sabia que ja no hi haurien més pastissos, ni celebracions, ni cascada amb les copes de vi espumós o de sidra. Que ben aviat s'hauria acabat l'alegria per als cellers. Per a Espanya també. La CEDA tampoc no va poder solucionar els problemes econòmics del país. Obrers i pagesos continuaven descontents. Hi havia casos de suborns i corrupció en els quals estaven implicats polítics importants. La gent desconfiava dels seus governants. Així va entrar en crisi el govern de les dretes. Durant el mes de novembre de 1935, el president de la República, Alcalá Zamora, va anunciar que convocava noves eleccions generals. L'inici de la guerra. Les esquerres pensaven que la República es trobava en perill. Calia més unitat entre tots els partits amb ideals republicans. Per això, al final de 1935, es va anar preparant una gran coalició d'esquerres. Republicans d'Izquierda Republicana, comunistes i socialistes van fer el pacte d'unitat anomenat el Front Popular. La societat s'anava polititzant. A les famílies es discutia molt de política i sense voler això els anava separant. L'avi Emilio, pare de la mare d'en Curro, es va afiliar a Izquierda Republicana. Era un partit fundat per Manuel Azaña. L'avi confiava en aquest polític perquè havia fet aliança amb el moviment obrer i era sensible als sentiments nacionalistes dels bascos i catalans. Aquest fet no va agradar a una part de la família que s'anaven posicionant cap a partits més conservadors, però encara no mostraven el seu disgust en veu alta. El pare d'en Curro es va mantenir al marge de la política. Per ell, el més important eren els homes i dones, no les seves idees. Al president de la República d'Espanya, Alcalá Zamora, li preocupaven els casos de corrupció que s'havien descobert dins del seu govern. Hi havia força polítics implicats i la gent ja no hi confiava. Va decidir convocar eleccions per renovar govern i parlament. El 4 de gener de 1936 es van dissoldre les Corts. El 16 de febrer del mateix any, diumenge de Carnestoltes, es van celebrar eleccions generals a tot Espanya. La participació va ser molt alta, la més alta del segle XX. La casa d'en Curro va tornar a ser col·legi electoral. Aquesta vegada ja no hi havia aquella alegria que es va viure el dia de les eleccions del 33. Davant de molts col·legis electorals hi va haver aldarulls, crits i baralles. Els sindicalistes es barallaven amb els seguidors de la CEDA. Els de dretes es van pegar amb els anarquistes. Davant de la casa dels cellers, uns veïns de Chamartín es cridassaven als altres. Fascistes! Os coméis el pan de nuestros hijos! La gent tenia por. Don Juan també patia pels seus fills. No quiero que salgáis de casa, no salgáis al jardín, el repetia el pare d'en Curro, molt seriós. Con lo bonito que fue la otra vez, papá. ¿Te acuerdas, mamá, de lo contentas que estabais todas las señoras? En Curro ho comentava una mica trist en veure tot el que passava. Gràcies a la unió dels partits d'esquerra va guanyar el Front Popular. Alcalá Zamora va ser destituït i Manuel Azaña va ser el nou president de la República. Aquesta victòria, per només 100.000 vots, no va agradar als partits de dretes. L'endemà mateix de les eleccions va començar la conspiració per preparar un cop d'estat militar que el retornés al poder. A Madrid no van parar els atemptats contra els locals dels partits, tant els de dretes com els d'esquerres. Hi havia desordres, excitació, batalles campals. Es vivien situacions d'odi, represàlies i rivalitats entre persones de diferent ideologia. Es matava a punta de pistola gent obrera afiliada a sindicats, gent que anava a missa, capellans, monges, amos de tallers. El pare d'en Curro, elegant, ben vestit i que sempre anava amb barret de llana a l'hivern i de palla a l'estiu, va deixar d'utilitzar-lo, com molts altres homes. No ho trobava adient en aquells moments de reivindicacions obreres. Creia que no s'havia de fer res que es pogués interpretar com a propi d'una persona de dretes. El pare d'en Curro sempre llegia el diari. Cada matí comentava amb la família els incidents que hi havia arreu. Contínues batalles campals d'obrers, sindicalistes i anarquistes contra la Falange, la gent de dretes. Ayer explotó una bomba en el local de un sindicato. Hoy, un atentado contra una asociación cultural. Hoy en Chamartín ha muerto un hombre bueno, un sindicalista. Su delito ha sido defender los derechos de los trabajadores. El pare tenia por pels seus fills. Els repetia contínuament. No salgáis a la calle, quedaos en casa, por favor. En Curro protestaba. ¿Por qué no podemos jugar en el jardín si no tenemos escuela? Papá, ¿Cuándo acabará todo este lío de muertos y peleas? Tothom estava nerviós, preocupat. Com s'acabaria tot allò? El govern havia perdut el control de la situació. Semblava que ja no hi podia posar ordre. En aquest ambient d'atemptats i de desordre als carrers, el cap de l'oposició, José Calvo Sotelo, va morir assassinat el 13 de juliol de 1936. El pare, molt preocupat pels esdeveniments, els va dir: «Niños, no salgáis a la calle. Han asesinado a Calvo Sotelo. Esto puede traer problemas graves». Aquest polític era una figura molt important de la dreta espanyola. Sembla que aquest assassinat va donar l'empenta definitiva perquè els militars se sollevessin contra la República. El 18 de juliol de 1936, el general Franco se sollevava des de les Canàries amb l'exèrcit d'Àfrica. Els militars es pensaven que el govern es rendiria i els cediria el poder, com havia passat l'any 1923 amb el general Primo de Rivera, però la societat els va plantar cara. I esclatà la Guerra Civil. El diumenge 19 de juliol al matí, la família Cellers estava reunida a Chamartín. Tots estaven molt seriosos al menjador escoltant la ràdio. Ràdio Madrid va emetre un comunicat oficial. Informava que el general Franco havia iniciat una rebel·lió. La revolta s'havia estès per diferents punts d'Espanya. Van dir que s'havia d'aturar aquesta rebel·lió. «Papà, què passarà ara?» «Tranquilos, esto durará poco». Al principi, don Juan, com la majoria de la gent, no va valorar la importància de l'enemic. Es pensava que seria una revolta que duraria pocs dies. No va ser així. El poble planta cara als insurrectes. La insurrecció militar no va triomfar a totes les províncies. Els rebels militars van ser derrotats a Madrid, Catalunya, Biscaia, Guipúscoa, part d'Andalusia, Menorca, a bona part de Castella i al cap de pocs dies al País Valencià. A Madrid hi havia la caserna de la Muntanya, on els militars tenien moltes armes. Els militars rebels es van apoderar de la caserna, però el poble de Madrid va sortir a defensar la República. Juntament amb forces de seguretat fidels a la República, va assetjar la caserna. La nit del 19 al 20 de juliol va ser terrorífica. A més de la lluita al quarter de la Muntanya, es van cremar unes 50 esglésies. L'assalt a la caserna de la Muntanya el 20 de juliol va fer molts morts. Va ser una veritable carnisseria. Però aquell mateix dia els ocupants de la caserna es van rendir. Espanya havia quedat dividida en dos fronts: el de la zona republicana i el de la que més endavant s'anomenaria zona nacional, controlada pels militars rebels. Però també hi havia confrontacions en pobles i ciutats dins la zona controlada per uns o altres, també entre veïns d'un mateix barri i entre membres d'una mateixa família. Aquell 20 de juliol, en Curro tenia por. Eren les 5 de la matinada i encara se sentien bombes. El pare s'acostà al seu llit i li acaronà els cabells. «Duerme, currito. Tranquilo. Aquí no passarà nada». L'endemà, la família Cellers no va sortir de casa. Calia esperar a veure què passava. Per defensar la República es van començar a formar les milícies populars. Els milicians eren gent del carrer, sense cap experiència militar, als quals es donaven armes per fer front a la rebel·lió. Es reclutaven voluntaris de qualsevol professió i edat. Es donaven armes als obrers, als mestres, als sastres, als cambrers, a tothom que volia fer front a la rebel·lió dels militars. La premsa internacional va difondre la notícia d'aquella rebel·lió. Al cap de poc temps van començar a venir voluntaris de tot arreu, de quasi 50 països, per defensar la República: d'Anglaterra, de França, de Bèlgica, de Polònia, del Canadà, de Suècia, d'Hongria, de Suïssa, d'Alemanya, de Iugoslàvia, de Txèquia, d'Itàlia. Eren les brigades internacionals. Ho deixaven tot per anar a la guerra. Venien plens d'il·lusions i entusiasme a lluitar contra el feixisme, per defensar la democràcia i la llibertat. Des del jardí de casa, en Curro i els seus germans veien passar contínuament camions plens de milicians. També hi anaven noies milicianes. Volien lluitar igual que ho feien els homes, al seu costat. marxaven cap al front a lluitar, molt contents. Alguns portaven escopetes, els altres res. Molts no sabien fer servir els fusells. Mai no n'havien tingut cap a les mans. Els germans Cellers sentien els seus cants. Cantaven l'himne de Riego, l'himne de la República. Soldados, la patria nos llama a la lid y juremos por ella vencer o morir. I els nens jugaven a fer veure que eren soldats. Marcaven el pas amb un pal d'escombra a l'espatlla i cantaven la mateixa cançó que els soldats. Vencer o morir. Ben aviat, els germans Cellers van saber que molts soldats morien al front i van veure com molts d'altres en tornaven ferits. Aleshores ja no cantaven. El pare d'en Currito no parava a casa. Entrava i sortia. Tornava sempre molt seriós. No salgáis de casa, no os mováis de casa. Quan el pare marxava, però, sortien al jardí. S'estiraven a terra. Jugaven a dir els noms dels avions. La pava, el bacalao, una mosca, un Junkers. Feien apostes sobre els que corrien més. I també jugaven a endevinar el pes de les bombes. Mirad, mirad, este va muy despacio. Lleva una bomba de 100 kilos. No, no, Juan, esta pesa 150 kilos. En Curro era un nen. No sabia que les bombes feien tan mal. No s'imaginava que el 27 d'agost el Junker 52 alemanys bombardejaria en Madrid. Seria el primer bombardeig de la història sobre la població civil. Abans no s'havien bombardejat mai les ciutats. Franco volia causar pànic i desmoralitzar la població. Per això llançava bombes sobre objectius civils. Des d'Andalusia, Franco avançava cap a Madrid. El que més preocupava els republicans era la defensa de Madrid. Pensaven que si queia Madrid, la guerra estava perduda. Per tot arreu se sentia el crit de guerra. No passaran, no passaran. En Curro descobreix què vol dir dar el paseo. La guerra fa sortir el pitjor de les persones. Ens mostra la part més cruel dels éssers humans. Durant els primers mesos de la guerra hi va haver molts assassinats. Sortia l'odi acumulat de molts anys. Les revenges, la rivalitat i l'odi entre persones d'idees contràries va fer córrer molta sang. Es mataven obrers, sindicalistes, capellans, empresaris, burgesos. Van morir assassinades milers de persones. Els capellans i l'Església, que tan sovint havien fet costat als rics i als amos, van ser el punt de mira de molts incontrolats. El sol fet que un home ajudés a missa era motiu perquè l'empresonessin o el matessin. Molts republicans no estaven d'acord que es fessin aquelles barbaritats en nom de la República. Un diumenge, uns amics van anar a dinar a casa dels Cellers. Estaven molt preocupats. No havien pogut anar a missa. S'havien tancat les esglésies. Don Juan, lo más grave es que están quemando iglesias y conventos. Asesinan a curas. En las calles hay hogueras con imágenes de santos. El pare d'en Curro els procurava tranquil·litzar. No os preocupéis. Ya veréis que pronto acabará esta locura. Entenderán que la defensa de la República y de la democracia no tiene nada que ver con estas atrocidades. Don Juan, com tothom, no es pensava que aquella bogeria pogués durar gaire. Per desgràcia, no va ser així. Cada dia a casa dels Cellers hi havia alguna notícia que els trasbalsava. Papá, ¿por qué lloras? ¿Qué te han dicho por teléfono? Hijo, ha muerto un hombre bueno. Esto es una locura. Un dia, don Juan parlava amb els veïns. En Curro va sentir que deien: a Germán este amanecer le han dado el paseo. Aquesta era una de les frases que més se sentien arreu. Ell no sabia què volia dir, però va veure els grans tan seriosos que no va gosar preguntar res. Més tard, al jardí d'en Curro, hi havia una colla de nens jugant. De sobte algú va dir: ¿vamos al cementerio? He oído decir que allí hay un hombre al que le han dado el paseo. La casa dels Cellers era tocada al cementiri. Els nois van sortir en silenci. Es feien els valents, però tremolaven de por. En Curro també estava espantat. Sense respirar, es van enfilar a la paret del cementiri i allà, enmig d'un bassal de sang, van veure un home a terra. Tenia el cervell destrossat. El tret li havia entrat pel nas i sortit pel cap. Tenia les mans lligades a l'esquena amb un cinturó. En veure aquell horror, els nens, fent un gran salt, van desaparèixer. Atemorits, tremolant i sense dir res, van córrer a casa seva. Els nois havien entès què volia dir «A ese le han dado el paseo». En Curro no podia oblidar aquella imatge. Tancava els ulls i veia sang, molta sang. Veia l'home amb el cap desfet, les mans lligades. No va sopar i no va poder dormir. Pensava i pensava què podia haver fet aquell home per mereixer aquella mort. Al matí no va poder aguantar més. Va explicar als seus pares què havia vist. El pare, molt seriós, primer el va renyar. L'havia desobeït. Havia sortit de casa sense permís. Després la mare el va abraçar. En Curro, tot plorant, pregunta al pare: «¿Qué ha hecho este señor, papá? ¿Por qué lo han matado?» El pare li va dir: «Recuerda, no hay ningún motivo para matar a un hombre. Nada justifica la muerte tan atroz de un hombre». Por i fam. Don Juan tenia por per la seva família. Els propietaris eren el punt de mira dels grups incontrolats. Potser un dia arribarien a casa seva homes armats. I així va ser. Un dia cap al vespre, un grup de milicians es va presentar a casa dels cellers. Van donar un cop de peu molt fort a la porta dient: «Salut!». Amb el puny de la mà esquerra aixecat, ja eren dins de casa. Tota la família es va espantar molt. Els nens tenien por, molta por. Es van posar al voltant dels pares. El cap dels milicians, el que els manava, va dir: «Don Juan, el teléfono, déjenos su teléfono». Don Juan el coneixia. Era fill d'un home del veïnat, un estudiant afiliat a la FAI, un jove revolucionari i una mica exaltat. Volien comunicar-se amb un altre grup de milicians i informar-los que havien agafat un capellà pels vols de Chamartín. Molt espantats, la família Sellers escoltà la conversa. «Camarada, ya hemos cogido a otro conejo, ¿qué hacemos?» En acabar la conversa, el cap dels milicians es dirigia al pare: «Don Juan, he dado orden de que la casa de los Sellers esté vigilada a partir de las 6 de la tarde. No quiero que les den un susto. Usted es una buena persona. Ayuda mucho a mi padre. Por eso tienen que respetarlo, y a su familia también». I van marxar. Van quedar una bona estona en silenci amb la por dins del cos. Els nens no entenien què volia dir conejo. Després, en sentir els comentaris dels pares, van saber que era el nom que els milicians donaven als capellans. Aquells milicians van tornar moltes vegades, sempre per trucar per telèfon, moltes vegades amb males maneres, però van complir la seva paraula. Els cellers no els van fer cap mal. Don Juan ho comentava tot amb la seva dona. Un dia en Curro va escoltar la conversa: «Rosa, lo peor de las guerras es que empiecen, porque una vez comienzan, se hacen brutalidades en los dos bandos». En Curro es quedà pensatiu, preguntant-se de quin bàndol devia ser l'home mort que va veure al cementiri i què li devia haver passat al capellà que havien agafat els milicians. Aquesta guerra no era només de l'exèrcit sollevat contra la república. Era també una guerra entre els ciutadans, d'obrers contra propietaris, de rics contra pobres, de pagesos contra els amos de les terres, d'anarquistes contra religiosos, de veïns de dretes contra els d'idees d'esquerres, de revenges i de rancúnies personals. Moltes famílies enemistades per herències i per terres van fer matar familiars i es van apropiar de les seves terres i possessions. Era una guerra de germans contra germans. Era una guerra civil. Els rebels controlaven les terres d'Espanya on es conreaven més cereals i on hi havia més agricultura. Per això, a la rereguarda de la zona republicana, la gent va començar a patir gana. Un dia va arribar a casa dels cellers un veí. Era un home molt alt, però estava tan abatut que anava encorbat i semblava que l'havien escurçat. En Curro es va quedar gelat. Un home tan gran i plorant, agenollat a terra, demanava pa pels seus fills. «Por favor, don Juan, necesito un vale para pan. Hace días que no puedo dar de comer a mis hijos». Els ajuntaments repartien vales, que es podien bescanviar per pa o altres aliments. anaven molt escassos. Don Juan llavors ja no era alcalde de barri perquè no pertanyia a cap partit polític, però el seu tarannà conciliador, honrat, respectuós i la seva bondat feien que l'Ajuntament li fes confiança. Li lliurava vales perquè ajudés a distribuir-los entre els veïns de Chamartín que més ho necessitessin. El pare d'en Curro va aixecar aquell home agenollat i li va donar un vale. Després cridà la seva dona perquè preparés un paquet en menjar. En Curro trobà aquest fet tan trist que no el podria oblidar. Ara començava a veure què era la fam. Ell també en patiria i es menjaria les peles de patates. La guerra només acabava de començar. L'objectiu prioritari dels militars sollevats era Madrid. Volien entrar ràpidament a la capital. Tenien un exèrcit ben armat. A més, rebien l'ajuda de Hitler des d'Alemanya i de Mussolini des d'Itàlia. Eren dictadors que donaven suport als feixistes espanyols i que els enviaven soldats, avions i tancs. Per als republicans, la defensa de Madrid també era el més important. Si queia Madrid, s'acabava la guerra i la república. ¿Es verdad, papá, que la república la ayuda a los rusos? Sí, Curro. Nos traerán tanques, municiones y comida. Nos ayudarán. Pronto se acabará la guerra, ya verás. Papá, aunque los italianos y los alemanes ayuden a los franquistas, como Rusia es más grande, los ganará, ¿verdad? Sortir cap on? El 1 d'octubre de 1936 a Burgos, Franco és proclamat cap d'estat i generalíssimo dels seus exèrcits. Ja té tot el poder. I es va concentrar en l'ofensiva contra Madrid. En poques setmanes els feixistes van encerclar la ciutat. Van tallar totes les carreteres, excepte la de Saragossa i la de València. Per aquest motiu, es va decidir treure de Madrid les persones grans, dones i nens. Aleshores van començar per Curro i la seva família les tristeses i els horrors de la guerra. Aquell mes d'octubre marcaria la vida de la família Cellers. Un dia al vespre els pares van cridar en Curro i la seva germana Tere. Els van parlar amb un posat molt seriós. «Tenéis que preparar una maleta con algo de ropa. Os vais de colonias, fuera de Madrid». «¿Por qué, papá?» «Mamá, mamá, nosotros queremos estar con vosotros». Tranquilos, os lo pasaréis muy bien, será por poco tiempo, solo hasta que esto de la guerra se calme. Ya veréis, pronto volveremos a estar todos juntos. Aquella nit no van poder dormir. On devien anar? Al matí els pares els van acompanyar a una escola de Madrid. Els dos germans hi anaven sense ganes, molt seriosos. Era la primera vegada que se separaven dels pares i germans i ells no en tenien ben bé per què. Es van quedar a dormir a l'escola. Hi havien molts nens i nenes, tots molt tristos. De sobte, van sonar les sirenes que avisaven de l'arribada d'avions enemics. En sentir-les, es van espantar molt. «Al refugio! Deprisa! Al refugio!» Bombardejaven Madrid. Calia anar molt de pressa cap a les boques del metro, que eren els millors refugis. Tots estaven tapats amb mantes, però tremolaven de por. Només se sentien plors i crits de nens i de nenes. «Mamà, mamà, mamà!» La Tere plorava i plorava. En Curro la consolava. Estaven arrupits l'un contra l'altre, sanglotant i tremolant esperant que s'acabés aquell mal son. Passats un parell de dies, van reunir tots els nens i nenes. Els van dir que els portarien fora de Madrid. «Os vais unos días fuera de Madrid. Es para que estéis lejos de los bombardeos. No queremos que sufráis los horrores de la guerra». I els van portar a l'estació d'Atocha. Un cop allà, els dos germans buscaven desesperadament els pares. Al final els van trobar. Estaven salvats. «Papá, queremos volver a casa. Mamá, llévanos a casa. Queremos estar con vosotros. Tenemos miedo. ¿Por qué nos tenemos que ir? Fijaos cuántos niños y niñas. Os lo pasaréis muy bien». Els pares els volien donar ànims. I es van trobar de cop i volta dalt del tren dient adéu als pares amb les mans i amb el cor. «Curro, Tere, no os separéis, id siempre juntos», el repetien els pares. A la mare unes llàgrimes li corrien galt avall. El pare la va abraçar sense deixar de mirar els seus fills. El pare també tenia llàgrimes als ulls. No paraven d'enviar-los petons amb les mans i els ulls cada cop eren més lluny, fins que ja no els van trobar. Aquesta imatge va restar gravada per sempre més en la memòria dels dos germans. On anaven? On els devien portar? Per quant de temps? Passaven les hores i les seves preguntes no tenien cap resposta. Quin viatge més llarg? La Tere i en Curro anaven agafats de la mà, no parlaven, només pensaven amb els pares. De sobte van veure el mar. El mar! El tren semblava que volia abraçar-s'hi. ¡Qué grande! ¡Qué azul! ¡Qué bonito! ¿Todo esto es agua? Per tot el vagó se sentien comentaris d'admiració. La majoria de nens i nenes no havien vist mai el mar. En Curro i la Tere tampoc. Tots se'l miraven bocabadats. Van oblidar per un moment la seva tristesa, les seves pors. Eren a la província de Tarragona. Per aquesta província el tren passava arran de la costa. En Curro li va semblar que el tren anava per sobre del mar. Es va espantar i se'n va anar cap a l'altre costat del tren. Començaven a sentir comentaris. Alguns deien que se n'anaven a Rússia, d'altres a Barcelona. Els nens es començaven a moure amunt i avall dels vagons. Buscaven respostes, volien saber on anaven. Tots estaven espantats. Tere, tu creus que no es lleven a Rússia? Ella, que era més gran, es feia la valenta. Ja has oído a papá y mamá, estaremos bien, vayamos donde vayamos. Tere, Rusia está muy lejos. ¿Cómo vendrán a buscarnos papá y mamá? La Tere i en Curro se sentien sols, tristos i desconcertats. On anirien a parar? Què els portaria aquesta guerra? Arribada a Catalunya. El tren en què viatjaven els nostres nois es va aturar. Era l'estació de Vilanova i la Geltrú. Tere, ¿dónde estamos? Li va demanar en Curro. Van mirar per la finestra i enmig de la foscor van veure un tren aturat a la via del costat. Les finestres eren plenes de cares de nens i nenes, espantats com ells, tristos com ells, desconcertats com ells. De sobte, la Tere va cridar. Curro, mira, mira, ¿no ves las hermanas Moya? Mira, Bici, Carmen, también está Pepita. Eren amigues de la família de tota la vida. Sense pensar-s'ho gens, tots dos van baixar del seu tren i es van enfilar a l'altre. Quan les van trobar, es van abraçar plorant. No s'ho podien creure. Les germanes Moya també havien sortit de Madrid com ells, cap a un destí incert. De sobte, van sentir un xiulet. En mirar per la finestra, van veure que el tren on anaven el Curro i la Tere marxava. Un noi cridava per la finestra. «Nos vamos a Rússia! Nos vamos a Rússia!» En Paco i la Tere es van abraçar tremolant. Si no haguessin baixat del tren, potser se n'haurien anat a Rússia. Això no ho han pogut esbrinar mai. Què passarà ara con nosotros, Tere? Llavors uns senyors van fer baixar del tren tots els nens i nenes. Els van arrenglar en una fila molt llarga i van anar donant voltes pel poble buscant un lloc on allotjar-los. No sabien si els podien allotjar tots. Vilanova i la Geltrú esperava uns 40 nens de Madrid i Rodalia i en van arribar prop de 100. Finalment els van portar amb autocar a Sant Pere de Ribes, a Can Soler, una gran casa pairal amb jardins molt bonics. ¡Qué casa más bonita! ¡Esto es un palacio! No van poder dir gaires coses més, estaven esgotats. A la casa hi havia molts dormitoris, alguns amb lliteres, altres amb matalassos a terra. Allà els van instal·lar. Van arribar uns monitors del poble per fer-se'n responsables. Feien una estona de classe i torns per netejar i ajudar a la cuina. A les tardes anaven d'excursió a la platja de Vilanova o bé a les muntanyes dels voltants. Passaven sempre pel poble cantant. Caminando el conde Olino, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a la orillita del mar. Els veïns del poble sortien per veure'ls passar. Els feia gràcia aquesta cançó i sentir-la en castellà encara més. La gent del poble va acollir molt bé aquells nens i nenes. Els donaven galetes, els preguntaven d'on eren, volien saber coses de la seva família. Però en Paco i la Tere enyoraven casa seva, els seus pares i els germans que s'havien quedat a Madrid. Volien compartir amb ells totes les seves vivències. Els volien explicar on eren i com era la seva vida a Catalunya. Els van escriure una carta i ara només somiaven en la seva resposta. Al cap d'uns dies els nens i nenes es van fer amics entre ells. S'explicaven coses de casa seva i de la seva família. Un dia algú va descobrir que, després de portar-los a dormir, els monitors marxaven cap al poble i que tornaven quasi de matinada. Llavors van començar les batalles de coixins. Sortien els passadissos en pijama. Nens contra nenes, patacada va i patacada ve. De tant en tant algú plorava, però hi tornava. De sobte, una veu donava l'alarma. «Cuidado, vienen los monitores, a dormir!» I tots quiets es feien els adormits. Una carta i mitja veritat. Setmanes després, van cridar els germans Sellers al despatx de la directora. Volien parlar amb ells. Els seus cors es van posar a bategar molt de pressa. Semblava que els explotaria el pit. Pensaven, «¿Por qué no se llaman?» Es van agafar la mà i van entrar junts al despatx. Estaven inquiets. Els van rebre la directora i dues senyores més. Els van fer preguntes sobre els pares i la família mentre els acariciaven els cabells i les galtes. La directora va treure una carta i els va dir, «Hemos recibido esta carta de vuestros padres. Tiene fecha de hace pocos días, el 27 de octubre. Se ve que os quieren mucho y que son buenas personas». Van respirar profundament. Ara el cor els bategava d'alegria. Era la carta dels pares. Quan marxaven del despatx amb la carta, els van tornar a abraçar. Ells no comprenien per què. Tots dos junts van llegir la carta. Una vegada i una altra. Els pares els deien que fessin bondat, que ajudessin i respectessin les persones que els cuidaven, que estudiessin, i molts petons i abraçades. Quan llegien la carta els semblava que tenien els pares al costat. «Tere, ahora me toca a mí, déjame la carta». I la premia contra el cor. «Curro, ¿por qué estas señoras han leído nuestra carta? Ellas ya sabían lo que ponía, ¿por qué nos han acariciado tanto?» De moment, aquestes preguntes no tenien resposta. Temps més tard en sabrien el motiu. En aquelles colònies, el Curro i la Tere s'ho van passar bé, però trobaven a faltar la família. Sempre abans de dormir pensaven en Chamartín, en els seus pares, en el seu petó de «Buenas noches». Un dia, les germanes Moya van rebre visita. La senyora Visitación era una tieta de les nenes, vivia a Barcelona i se les van portar amb ella. Quan la Tere les va veure marxar, va plorar i plorar. En Curros quedà trist, desanimat, però en veure la pena als ulls de la Tere es va fer el valent per consolar-la. «No llores, Tere. A nosotros nos vendrán a buscar los papás». Era la il·lusió més gran que tenia en Curro. Passades dues setmanes, la senyora Visitación va tornar per emportar-se'n la Tere i el Curro. Havia vist la tristor als ulls dels germans Sellers quan la Bici, la Carmen i la Pepita van marxar amb ella. Va contactar per carta amb els avis d'en Curro i van decidir que acolliria els dos germans a Barcelona fins que algú de la família els anés a buscar. Barcelona, ciutat d'acollida. La Tere estava molt contenta, en Curro també. Tornaven a estar amb gent coneguda de Madrid. Això els feia sentir una mica més a prop de casa seva. I van arribar a Barcelona. La capital catalana semblava tranquil·la. Sota aquella aparença de calma hi havia molta activitat. S'hi havien viscut moments importants, intensos. Els barcelonins havien vist desfilar moltes columnes de milicians i milicianes que anaven cap al front. Eufòrics, disposats a vèncer el feixisme, amb el puny de la mà esquerra aixecat cantaven «Llibertat, llibertat, llibertat!». Els barcelonins havien anat al port a rebre el vaixell soviètic Zirianin, que havia portat menjar per la població. Va ser una gran festa. El van anar a rebre molts polítics, molts dirigents sindicals i molts, molts ciutadans. La plaça de Catalunya de Barcelona havia vist desfilar les brigades internacionals, amb pancartes en francès, anglès, alemany, castellà, donant suport a la República. També el 23 de novembre els barcelonins havien enterrat amb molt dolor Durruti, revolucionari i anarquista. Era el cap de la columna Durruti que va marxar a defensar Madrid. Allà va morir d'un tret que algú li va disparar quan anava pel carrer. Mai no es va saber qui havia estat. L'enterrament va ser multitudinari. El va encapçalar el president de la Generalitat, Lluís Companys. Aquesta Barcelona s'abocava a ajudar els refugiats que li arribaven de tota Espanya. Hi havia gestos de solidaritat per part de tothom. La senyora Visitación vivia en un pis petit, només tenia dues habitacions. Les nenes dormirien totes juntes. I en Curro? On? Un matrimoni aragonès amic de la senyora Visitación es va assabentar de la situació. Ells vivien sols, no tenien fills. Es van oferir a acollir en Curro a casa seva, el van tractar molt bé. Ell era sastre i en Curro l'ajudava a la sastreria. Li van agafar molt d'afecte i se'l volien afillar. Gracias, pero yo pronto volveré a Madrid. No puedo quedarme con ustedes porque mis papás pronto nos vendrán a buscar, a mi hermana y a mí. En Curro sempre el repetia el mateix quan la parella li demanava que es quedés amb ells, com un fill. El que ell més desitjava era tornar amb els seus pares i germans. No es va complir el seu desig. En el menjar. Entre aquests refugiats arribats de Madrid hi havia els avis d'en Curro i la seva germana gran, la Rossi. Van sortir de Madrid després que, a primers de novembre de 1936, el govern de la República es traslladés a València. Madrid era bombardejat constantment. El govern de la República va voler que dones, nens i gent gran s'allunyessin de Madrid. A la fi, l'avi Emilio i la seva dona Teresa van convèncer la Rossi, la seva neta gran, per marxar. Ella no volia deixar Madrid. Rosita, ¿no ves que las bombas han caído cerca de Chamartín? Tenemos que irnos, tenemos que alejarnos de Madrid. I van anar refugiats a Collbató, sota mateix de la muntanya de Montserrat. Era un poble agrícola d'uns 500 habitants, molt acollidor. Allà hi van arribar més de 30 refugiats de Bilbao, de Madrid. L'avi Emilio tenia 64 anys i era el refugiat de més edat. El van nomenar representant de les relacions amb l'Ajuntament. Llavors, els refugiats rebien dues pessetes diàries de l'Ajuntament del poble on arribaven perquè poguessin comprar aliments, carbó, anar al metge... La gent de Collbató era amable i senzilla. Tots es coneixien i sabien com pensaven els uns i els altres. Malgrat les diferents idees polítiques, tots els collbatonins es respectaven. Quan els avis d'en Curro van arribar a Collbató, el poble estava molt tranquil. Havien quedat enrere les accions violentes dels primers dies de la guerra. S'havia oblidat que uns homes forasters armats volien calar foc a l'església i matar el mossèn. Tot el poble unit va respondre. Van salvar la seva església. Un home va amagar a casa seva l'arxiu parroquial. Una dona, la imatge de la Puríssima Concepció. Entre tots ho van salvar tot. Tots van estar d'acord a ajudar-se els uns als altres, rics i pobres, gent de dretes i d'esquerres. Van organitzar torns de vigilància darrere l'ermita de la Salut, al camí de les coves del Salnitre, a la mateixa muntanya de Montserrat, a la carretera d'Esparreguera. Volien protegir el poble i totes les persones que hi vivien. Només començada la guerra, uns homes armats volien matar i emportar-se uns homes de dretes del poble. Els d'esquerres els van salvar la vida. Els van tancar a l'església perquè no se'ls emportessin. Tots s'ajudaven i es respectaven. Els avis d'en Curro ja s'havien escrit amb la senyora Visitación de Barcelona i sabien que els seus nets s'estaven amb ella. Pels vols de Nadal, els avis van anar a Barcelona buscant Curro i la Tere. Quan es van retrobar, en Curro abraça fort la seva germana gran. «Rossi, Rossi, Rosita!» La Tere no deixava de fer petons als avis. La Rossi plorava i plorava. Els germans li deien «No llores, ahora estamos con los abuelos, pronto estaremos en Chamartín con los papás». I la Rossi va esclatar a plorar encara més. Es van acomiadar de la família Moya i van anar a buscar el cotxe de línia de la Hispano Igualadina per anar a Collbató. Mentre l'esperaven, van entrar berenant un bar. A la taula del costat hi havia una parella de barcelonins. Van veure que eren refugiats. Van conversar una estona i quan l'avi va anar a pagar, el cambrer li va dir «Señor, está todo pagado. Los señores de la mesa de al lado los han invitado». «Abuelo, estos catalanes nos están ayudando mucho, ¿verdad?» «Sí, Curro, y eso que dicen que tienen... tenemos fama de agarraos». Quan van arribar a Collbató, es van trobar una petita part de la família Cellers, també refugiats allà. Hi havia una tieta d'en Curro, la Tita, germana de la mare, i tres germanes del seu marit, l'Emilio Zarzalejo. Ell no havia vingut perquè era regidor del Partit Comunista de l'Ajuntament de Chamartín i estava molt compromès amb la República. L'havien nomenat enllaç de les Brigades Internacionals perquè parlava molts idiomes. Era un home intel·ligent, demòcrata, molt idealista i gran defensor de la igualtat entre tots els homes i dones. L'Emilio Zarzalejo s'havia quedat a Madrid a les ordres del partit, destinat al Comissariado Provincial de Abastos de Madrid, que controlava el repartiment d'aliments a la ciutat. Però va voler que la seva dona, la Tita, que estava embarassada, marxés de Madrid, acompanyada de les seves germanes. Volia que la filla que esperaven nasqués lluny del front i dels bombardejos. Tota la família es va instal·lar a Can Prats, una casa gran al carrer Bonavista de Collbató. Llavors les cases que estaven buides les requisaven els ajuntaments perquè s'instal·lessin els refugiats. Al costat d'aquesta casa hi havia Cala Munda, i vivia una família entranyable i acollidora, el Fèlix, la seva dona Bonaventura, Ventura li deien, i la seva filla, la Ramona. Eren molt bons veïns. Aquesta família seria decisiva en la vida d'en Curro i de les seves germanes, la Tere i la Rossi. Retorn a l'escola. A Catalunya, els nens refugiats anaven a l'escola. Ells es beneficiaven del sistema d'escola nova. Era un moviment que defensava una escola laica, mixta i lliure. A Catalunya, la llei deia que l'ensenyament s'havia de fer en català. La Tere i en Curro tenien moltes ganes de tornar a l'escola i van anar a l'escola de Collbató. El mestre d'en Curro era un home amable i carinyós. El primer dia de classe va explicar que hi havia un nen nou. Es diu Francisco Sallés, per nosaltres Paco. És refugiat de guerra, és de Madrid. Va marxar perquè bombardejaven la capital. Ara ja no era en Curro, a Collbató era en Paco. Per fer-lo més protagonista, li va dir: «Ara, Paco, llegiràs». Li va donar el llibre Lectures suggestives, de Ramon Torroja. En Paco començà a llegir. «Malgrat tot, no m'hi vaig aferrissar gaire». No entenia res i pensava: «Què dice aquí? ¿Habré puesto el libro al revés?». I començà a girar el llibre, i tots els nens de la classe van riure i riure. En Paco es va quedar parat, sorprès. Si ell llegia molt bé? El mestre calmà la classe i va explicar què passava. En Paco és de Madrid, i allà a Castella es parla castellà. Ell ja sap llegir, però en castellà. Mai no ha vist ni llegit un llibre en català. Ara ell aprendrà català. Tots nosaltres li n'ensenyarem. Després, en sortir al pati, els companys li van demanar disculpes. «No t'amoïnis, no t'amoïnis». I en Paco els contestà: «¿Y esto de moninis, qué quiere decir?». Els nens de Collbató tampoc no havien sentit mai parlar en castellà i entre tots van anar aprenent paraules noves. La Tere aviat va fer moltes amigues a l'escola. Ella tenia bona veu, li agradava cantar. A les nenes els ensenyava cançons en castellà. Les cantaven plegades. Tant la Tere com en Paco es trobaven a gust a Collbató. Tothom els trobava molt simpàtics. Participaven a totes les activitats que es feien. Teatre, ball a l'església i actes culturals a les antigues escoles. Tot era per recollir diners per la guerra. Un dia, la Tere va recitar una poesia. «Madrid, corazón de España, late contigo la fuerza, que si hoy la sangre resiste, Madrid sabrá defenderse, con uñas, con pies, con codos, con empujones». Al final deia: «¡Viva la República!». En acabar, va esclatar a plorar. Les nenes del poble la consolaven. La paraula Madrid li portava tants records i, a més, feia tant de temps que no sabia res dels pares. La Tere i en Paco trobaven molt estrany que els pares no els escrivissin més cartes. «El correo va muy mal, Curro. Hay carreteras cortadas», els repetia l'avi Emilio. «Esta guerra solo hace que separar a las familias», els replicava l'àvia Teresa. Maleïdes paraules. El gener de 1937 a Collbató encara es parlava que continuaven els atacs sobre Madrid. Tot sovint en Paco preguntava: «Abuelo, ¿Los papás estarán bien con tantos bombardeos? L'avi no sabia què dir. Abans de contestar mirava l'àvia Teresa i a la Rosi de reull. Estossegava una mica, s'ajustava el nus de la corbata i contestava. Seguro, en Chamartín estarán bien. Los fascistas están lejos. Franco no ha ganado la batalla de Madrid. L'avi sempre contestava el mateix, no tenia ni forces ni ànims per dir res més. Les famílies de Collbató treballaven bé de cambrers i cuineres al monestir de Montserrat, bé de pagesos al camp, conreant la terra. Vivien de les ametlles, de la vinya i de l'oli. A l'hivern, tot el poble anava a collir olives. Tot feinejant es parlava i s'explicaven notícies de la guerra. Al mes de febrer, una notícia els commogué a tots. Barcelona ha estat bombardejada des del mar. On s'ha vist això? Abans mai en cap guerra no s'havien bombardejat les ciutats ni els civils. Això és espantós. Aquesta pràctica es va iniciar en la Guerra Civil Espanyola i després es faria habitual en la Segona Guerra Mundial, que va durar del 1939 al 1945. Dies més tard, tot fent l'oli a la premsa de Collbató, es comentava que a Barcelona la gent tenia fam. Hi faltava pa. Hi havia cues de dones agafant el tren per anar a buscar menjar a les cases de pagès, on es cultivaven terres i hi havia bestiar. També hi havia aldarulls. La gent assaltava les botigues per agafar menjar. A Barcelona, després del primer bombardeig, la guerra es veia molt a prop. Quan les sirenes sonaven per avisar que s'acostaven els avions enemics, la gent corria a amagar-se als refugis soterranis i a les boques del metro. A Collbató, però, es vivia tranquil. L'avi Emilio seguia les notícies que arribaven del front. Sovint les comentava amb el seu veí de Collbató, el Fèlix de Calamunda. Era un home molt afable, simpàtic i rialler. Era feliç ajudant qui ho necessitava, i ara ho feia amb els cellers. Li agradava que li diguessin oncle Fèlix. Quan feien les xerrades amb l'avi, en Paco els escoltava. Volia saber-ho tot. Oncle Fèlix, ¿sabe que los republicanos han ganado la batalla de Guadalajara? Parece que los italianos han huido. Sus divisiones motorizadas se quedaron inmovilizadas por el barro. Se ve que había llovido mucho. I l'oncle Fèlix contestava, sí, diu que els han fet córrer de valent aquests malparits. Això passava al març de 1937. Ben aviat van dedicar una cançó als italians. En Paco no parava de cantar-la. Los italianos no valen nada, lo han demostrado en Guadalajara. En Paco sabia que Guadalajara era molt a prop de Madrid. Li preguntà al seu avi. Abuelo, los papás estarán bien, ¿verdad que sí? Sí, hijo, sí, estarán bien. I tornava a mirar-se a la seva dona i a la Rosi. En Paco va veure que a la germana gran se li escapava una llàgrima. En Paco li va dir, Rosi, tranquila, que pronto estaremos con los papás, no llores. L'avi Emilio ja no podia ni sabia dissimular més. Tant de silenci l'ofegava. Va pensar que ja era l'hora de parlar amb en Paco i la Tere. L'home va respirar profundament, es va passar les mans per la cara i va sentir com el cor li bategava fort, molt fort. Es va asseure la Tere i en Paco als genolls i en veu tremolosa els va dir. Curro, Tere, los papás han desaparecido. No sabemos dónde están. L'avi encara no es veia capaç de dir la veritat, era massa dura. Els pares havien mort. El germà gran d'en Curro, en Juan, estava malferit i encara era a l'hospital de Madrid. En Curro aquestes maleïdes paraules li ressonaven dins del cap. S'ofegava. Li faltava l'aire. Sentia que una mà li oprimia el cor. No ho podia suportar. Es va tapar les orelles. No volia sentir res més. Però les maleïdes paraules li ressonaven i ressonaven. Ell i la Tere es van llançar al coll de la Rosi. ¿Por qué? ¿Dónde están, Rosi? ¿Por qué? L'àvia els va abraçar a tots tres. L'àvia se'ls mirava plorant. No podien dir res més, només ploraven. La germana gran, la Rosi, era a Madrid quan va passar la tragèdia i coneixia els fets. Va estar-se hores i hores esperant al costat del telèfon perquè algú li digués on eren els pares i el germà. La Rosi tampoc no podia parlar del que va passar. Estava perduda en el record de la mort dels seus pares i en els del seu germà ferit. Ella plorava, no parlava. La desgràcia havia succeït el 30 d'octubre de 1936. Els pares d'en Curro i el seu germà gran, en Juan, eren al centre de Madrid. Miraven l'aparador d'una sastreria. Calia comprar un vestit per al Juan. Ja treballava, havia cobrat el primer sou i el pare li havia promès que amb aquests diners li compraria el seu primer vestit. Els atacs aeris dels feixistes sobre la població civil els van sorprendre. El pare va intentar protegir-los, però la bomba havia caigut molt a prop i el va matar a l'instant. L'ambulància va endur-se la mare amb les cames destrossades i el fill gran molt malferit. «¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá?», preguntava el noi. «Juan, no levantes la cabeza, que vas a marearte». L'endemà, la mare va morir d'una hemorràgia. Va estar conscient fins l'últim moment mentre deia el nom dels seus 5 fills. Ningú de la família es veia capaç d'explicar-los la veritat. Era massa dolorosa. Racionament d'aliments a les ciutats. L'any 1937 en Paco va tenir una nova cosina, l'Amapola, filla de la Tita, que va néixer a Collbató. A l'agost en Paco va fer 12 anys, però no van fer cap festa. Només recordaven que ja feia un any d'aquella guerra i tots es preguntaven quan s'acabaria. Els bombardejos feixistes sobre les ciutats continuaven fent moltes víctimes civils. Barcelona ja havia estat bombardejada diverses vegades. Al final de l'estiu, a Collbató es collien les ametlles i el raïm. En Paco ajudava en les feines del camp de Calamunda. A la vinya tots parlaven de la guerra. Ell els escoltava. Tot omplint un cistell de raïm, un home va comentar: «A Barcelona no paren d'arribar refugiats de Bilbao o de Madrid. Diuen que la ciutat és plena, ja n'hi ha 200.000. «Potser exigeres, vols dir tants?», preguntava un altre. «Diuen que hi ha unes cues molt llargues davant les fleques». «És clar, no hi ha pa per tothom». «M'han dit que l'altre dia hi va haver una manifestació de les dones que reclamaven menjar». «Sí, noi, sí. Barcelona té fam. Es veu que hi ha assalts a botigues i magatzems». A Collbató, els cellers no passaven gana. L'aventura de Calamunda sempre tenia un plat a taula per ells. L'octubre de 1937, el govern de la República es va traslladar de València a Barcelona. Tot just feia un any que s'havia traslladat de Madrid a València, a causa dels bombardejos. A Barcelona s'hi van instal·lar molts polítics i funcionaris. No hi havia menjar per tantes persones. Es va establir el racionament d'aliments per repartir-los perquè tothom pogués menjar. Amb la targeta de racionament, cada persona tenia assignada una ració mínima que li permetia sobreviure. Els hospitals eren plens de ferits. No paraven d'arribar-ne des del front d'Aragó. Hi havia molts nois joves. Les dones voluntàries treballaven d'infermeres. Als pobles la vida era més fàcil. Tothom tenia menjar. La gent tenia terres i horts. Criaven gallines, porcs i conills. Es feien intercanvis entre veïns. Llavors l'oli d'oliva era or. Es bescanviava per menjar, roba, medicines. A canvi d'un litre d'oli es podien obtenir, per exemple, 2 conills i 4 ous. El pa era el que més escassejava. La gent dels pobles que tenien família a Barcelona procuraven ajudar-los. Els enviaven paquets de menjar. En Paco ajudava a fer paquets per als familiars de Calamunda. «Oncle Fèlix, no es romperan aquests ous?» En Paco ja parlava català, bé, amb alguna castellanada. A l'avi Emilio li agradava sentir parlar català als seus nets. Ell parlava castellà des que jovenet havia marxat a viure a Madrid, però l'entenia i volia que els seus nets el parlessin. A la Tere li costava més de parlar-lo. «Abuelo, es que lo hablo mal, las niñas se ríen de mí». No era cert. Això era el que ella deia perquè al principi li feia vergonya parlar català. Les amigues de Collbató li'n van ensenyar. Continuaven arribant notícies del front. Aquell hivern, collint les olives, tothom parlava de Terol. «Franco ha ordenat una ofensiva contra Terol. Diuen que vol aïllar Catalunya». Es va acostar en aquest fill de sa mare. En Paco estava esfereït. «Si Franco s'acosta, com ho podré encontrar els papàs? D'on he de benestar ara? Com els trobaré?» Ell s'anava integrant a la terra que l'havia acollit. A poc ja parlava la seva llengua. I ara ja començava a pensar mig en català, mig en castellà. Però ningú, ni en català ni en castellà, no li contestava les preguntes que es feia sobre els seus pares. L'hivern, un enemic més. L'hivern de 1938 va ser l'hivern més fred de tota la guerra. Els camps estaven gebrats. Al front, els soldats tapats amb mantes tremolaven. Molts morien de fred. El front d'Aragó va representar una gran desfeta per als republicans. Hi hagué molts morts. Semblava que la guerra es decantava a favor dels franquistes. La República no tenia tancs, ni municions, ni artilleria, i tenia molt pocs avions. Els països d'Europa, com França i Anglaterra, no van voler ajudar el règim republicà per no enemistar-se amb Hitler i Mussolini, que donaven suport a Franco, i l'ajut que rebien de Rússia era del tot insuficient. En canvi, a Franco li arribaven reforços, tant dels italians com dels alemanys, homes, armes, municions, avions... El març va caure a Terol. L'exèrcit republicà es va començar a desanimar. Els homes estaven cansats, desmoralitzats, passaven gana i fred. La població civil també es començava a desanimar. En Paco li va dir a l'avi: «Abuelo, parece que los franquistas tienen muchas armas. Por radio dicen que estamos perdiendo». «No, hombre, no. Esto lo dice la radio Veritat. Son fascistas, hombre, lo dicen para hacerse los chulos. Nuestros soldados resisten y dicen que resistir es vencer. Ya lo verás, resistiremos». Però calia convertir els desitjos en armament. No va ser així. Després dels milers de morts de la batalla d'Aragó, calien més homes per anar al front. Van començar a cridar els homes de més edat, però resistien a presentar-se. Molts s'amagaven en cambres secretes, altres fugien. Més tard van ser mobilitzats els joves de 17 i 18 anys. Els van anomenar la lleva del biberó perquè els nois eren molt joves i havien de fer de soldats. S'esperava que donarien ànims als soldats del front. Els soldats de la lleva del biberó marxaven cantant. Per a ells era com una aventura. Ben aviat van deixar de cantar. Al front, ferits, molts cridaven: «Mare, mare!». Els soldats més grans els feien de pares. En Paco cada cop passava més temps ajudant en les feines del camp a l'oncle Fèlix. L'Ajuntament de Collbató ja no tenia diners per ajudar els refugiats. Per això en Paco va anar deixant l'escola. Calia treballar perquè s'havia de menjar. «Paco, no me gusta que dejes de ir a la escuela». «Abuelo, l'oncle Fèlix tiene mucho trabajo, así ayudo para que podamos comer. Esta guerra es muy larga». Al final de juliol de 1938 va començar la batalla de l'Ebre, la mare de totes les batalles, la batalla més llarga i cruenta de tota la Guerra Civil. Va durar 115 dies i va haver milers i milers de morts. Aquella batalla va ser el darrer esforç de la República per evitar la derrota. Es va fer un esforç per reorganitzar l'exèrcit popular. Mancaven tècnics, mancaven tropes ben ensinistrades. No hi havia un comandament militar unificat. Arribaven de Rússia armes i municions, però no de forma continuada. Molts soldats no tenien ni casc, molts anaven amb espardenyes, d'altres amb els peus només embolicats amb trossos de sac. Tenien poca aigua i poc menjar. Feia tanta calor i tenien tanta por. El lema dels republicans era resistir. El mes d'agost en Paco va complir 13 anys. Aquell mateix mes, Franco va visitar el front de l'Ebre. Volia veure en persona on es lluitava cos a cos. L'exèrcit franquista tenia molts més recursos i era un exèrcit organitzat, amb preparació militar i amb un comandament únic. A la tardor van arribar les pluges i el fred. La vida a les trinxeres es feia insuportable. Tifus i tota mena de malalties afeblien encara més els soldats. La batalla de l'Ebre va acabar el novembre de 1938 amb la victòria dels feixistes. La superioritat aèria de la Legió Còndor, nom del grup dels militars aviadors que els alemanys van enviar a Franco, va ser decisiva. Aquella derrota va representar l'enfonsament de l'exèrcit republicà. Franco ja tenia el camí lliure per entrar a Catalunya. Tothom començava a comprendre que l'avanç feixista no es podia aturar. L'espoir, un parèntesi a la desesperança. Enmig d'aquest desànim, una notícia trasbalsà la vida de Collbató. S'hi rodaria una pel·lícula. Molts intel·lectuals, poetes, pintors, escriptors estaven a favor de la República. Feien escrits, quadres i llibres contra el feixisme. Un d'ells, el francès André Malraux, escriptor i aventurer infatigable, havia escrit una novel·la, L'Espoir, l'esperança, i va decidir fer-ne una pel·lícula, Sierra de Teruel, per animar el bàndol republicà. El va ajudar l'escriptor Max Aub. A Collbató aquest era el tema de conversa. Sortirem tots a la pel·lícula. És de guerra, representa la batalla de Terol. Diuen que les roques de la muntanya de Montserrat són com les d'allà. Es tracta d'un aviador que cau ferit i... Soldats de l'exèrcit republicà feien d'actors i molts collbatonins de figurants, com en Paco, la Tere i la Rossi. Estaven entusiasmats. Només podien filmar si feia sol. Les màquines de filmar d'aleshores no eren tan perfectes com les d'ara. Si es posava núvol, la pel·lícula no quedava bé i s'havia d'esperar que sortís el sol. «Corten! Descanso!», cridava el director amb accent francès. Durant els descans, els soldats fumaven una cigarreta. Els nens agafaven les borilles de terra i les guardaven. En arribar a casa, les donaven als seus pares perquè se les acabessin de fumar. El tabac també escassejava. Es va rodar a la plaça de l'Església i els carrers de Collbató. Pel camí de les coves de la muntanya de Montserrat es veien baixar els actors i figurants fent de soldats, ensangonats, ferits, embenats i que portaven un aviador ferit. El director cridava «Todos al cortejo, todos al cortejo!» i els figurants s'havien de col·locar en fila, acompanyant els ferits i caminant muntanya avall. El rodatge va durar 5 o 6 dies. Va arribar molta gent al poble, soldats, artistes, tècnics. Quan s'acabà el rodatge, el poble es va quedar buit, quiet, i tornaven a parlar de guerra, però de la de veritat. A les botigues tothom hi deia la seva. Es parlava de la batalla de l'Ebre. Diuen que el riu Ebre baixa ple de morts. Es veu que és de color vermell de tanta sang. Saps la filla d'en... S'acaba de casar i en un mes ha estat soltera, casada i vídua. En Paco estava aterrit, però es feia el fort. Quina guerra més llarga. ¿Cuándo acabarà? Pensava mig en català, mig en castellà. Els vespres plorava en silenci. On deuen ser els papàs? Què vol dir que los papás han desaparecido? Ningú sap on són. Nadie? Sempre es feia les mateixes preguntes. De moment no hi trobava resposta. Ningú no els havia dit que eren morts. No sabien tota la veritat. L'avi Emilio cedeix al dolor. L'avi Emilio estava molt desanimat. Veia com els nacionals anaven guanyant terreny. Abuelo, ¿es verdad que los soldados de las brigadas internacionales se marchan? Sí, curro. Estos hombres tan valientes se van. Han venido de forma voluntaria a luchar por la libertad. Han venido de tantos países y ahora se marchan. Abuelo, ¿es verdad que muchos lloraban? Sí, hijo, sí. De rabia, de impotencia. No han podido ver su sueño hecho realidad, vencer a los fascistas. Dicen que se han despedido desfilando por Barcelona. Sí, cantando la Internacional y el himno de Riego, que son el himno de los comunistas y el de la República. Dicen que Negrín y la Pasionaria les han despedido con palabras muy bonitas de agradecimiento. Els soldats de les brigades internacionals tornaven als seus països sense haver aconseguit el seu somni, la llibertat. L'avi Emilio tampoc. Ell hauria volgut veure com la República guanyava els feixistes. Un cop acabada la batalla de l'Ebre, ho veia molt difícil. Els feixistes havien guanyat. L'avi patia en silenci. No podia oblidar ni per un instant que els bombardejos feixistes de Madrid Li havien matat la filla i el gendre. Recordava contínuament el seu net Juan ferit greu per la bomba que havia matat els seus pares a Madrid. Estava recuperant-se a la Vila Joiosa, poble a tocar de Benidorm, a casa d'uns familiars dels cellers. L'avi Emilio i l'àvia Teresa ploraven en silenci agafats de la mà. S'estimaven moltíssim. Cada vespre es feien la mateixa pregunta. ¿Cuándo les diremos la verdad? ¿Cómo se lo decimos? S'abraçaven i ploraven en silenci. I arriba un altre Nadal trist. La Tita i l'Amapola ja no hi eren. El marit, l'Emilio Zarzalejo, les havia anat a buscar perquè no suportava tenir la família lluny. La família desfeta, separada. Tant que li agradaven a l'avi les festes de Nadal quan el celebrava tota la família junta a Chamartín. Aquests records l'entristien i s'anava debilitant. L'abans dels nacionals el va desanimar encara més. El 15 de gener del 39 va caure a Tarragona. Va saber la notícia tot llegint el diari. Va tenir un gran disgust. La seva estimada Tarragona, les terres on ell havia nascut, sota el control feixista. Aquell mateix dia va patir un atac de feridura, no va poder resistir tant de sofriment. Estirat al llit, l'avi va agafar la mà d'en Curro. Volia dir-li la veritat, volia explicar-li la mort dels pares, però no podia parlar. En Curro li va prémer la mà. Descansa, abuelo, descansa. El dolor i el sofriment l'havien vençut i va expirar. En Curro l'abraçà fort, plorant. Aquest avi que tant estimava era mort. Ja no el tindria mai més al costat. Quan l'avi Emilio va morir, Collbató estava desert. La gent era amagada a les coves de la muntanya de Montserrat. A totes hi havia famílies. A les del Salnitre, a la Cova Freda, a la del Patracó. Que arriben els nacionals, cridaven per Collbató. Franco anava avançant. Sentien caure les bombes. A les coves els petits ploraven. Els grans estaven aterrits. Però tot i la por calia enterrar l'avi. L'oncle Fèlix, sempre al costat d'en Paco, el va ajudar. No va trobar ningú que li fes una caixa de morts per enterrar-lo. Amb molt dolor van vestir l'avi amb la seva boina i tot, i el van cobrir amb un llençol per enterrar-lo. Van agafar el carro i una mula vella i cap al cementiri. El camí era ple de sotracs. L'avi era tan alt que mig cos li sobresortia del carro. En un revolt del camí li va caure la seva inseparable boina i ell mateix va estar a punt de caure a terra. En Paco, amb una gran tendresa, li va col·locar de nou. El van haver de lligar perquè no caigués ell i tot. Quin final per l'avi Emilio. Camí del cementiri a través del bosc sense ningú que l'acompanyés. Només hi havia l'olor del romaní de la farigola que a ell tant li agradaven. I com a música de fons, el soroll de les bombes que ressonaven molt fort per tota la muntanya. Un home tan sociable i entusiasta no va tenir cap cerimònia emotiva per donar-li l'últim adeu. El dia del seu enterrament només l'acompanyaven el seu net, en Paco, i l'oncle Fèlix. La família Cellers no tenia cap nínxol al cementiri de Collbató. Si no en tenies una en propietat, t'havien d'enterrar en una fossa comuna, un forat a terra. L'oncle Fèlix no ho va permetre, va deixar el seu nínxol familiar perquè li enterressin. Una altra mostra més de la seva bondat. L'Emilio va poder descansar en pau allà, sota la muntanya de Montserrat. Els nacionals ocupen Collbató. La mort de l'avi va deixar la família Cellers abatuda. Ara en Paco era l'únic home de la família. Es feia el fort, però plorava i tremolava per dins. De dolor, d'indignació i d'impotència. Havia de transmetre confiança a les seves germanes i a l'àvia. Havia de vetllar per elles. I ell que només pensava... ¿Dónde estarán los papás? ¿Estaran bé? ¿Quan els tornaré a veure? Però aquests pensaments se'ls guardava per ell. L'avanç franquista ja no es podia aturar. Les tropes feixistes eren a punt d'arribar al Baix Llobregat, la comarca de Collbató. Pel poble la gent cridava que arriben els moros!». Els moros eren soldats marroquins de l'exèrcit de l'Àfrica a les ordres de Franco. Eren especialment temuts. Deien que violaven les dones i després mataven i robaven els seus familiars. Els nacionals eren a tocar del poble. La família de l'oncle Fèlix va anar a les coves del Salnitre. En Paco els anava a portar menjar, aigua i mantes per tots. En un dels viatges, en Paco va arribar al poble amb el cavall de l'oncle Fèlix, que li servia per transportar els paquets a les coves. Era un cavall bonic, de color blanc i llarga cua. Arreu del poble hi havien soldats republicans que fugien de l'avanç feixista, del turó del Pujolet, de l'ermita de la Salut, del forn de calç. Un soldat, en veure'l, li canvia el cavall blanc per una mula. Té aquesta mula. És guenya i vella, però et farà servei. A mi me'n farà més aquest cavall jove i fort. En Paco es va enfadar. Què dirà l'oncle Fèlix, va pensar. Però no va dir res. Ho va entendre molt bé. Sí, Paco, sí. Aquell soldat necessitarà el cavall més que nosaltres. Els cellers no van marxar a les coves. Es van quedar al carrer Bonavista, amagats al túnel subterrani de la mina de Cal Xic Riera. Allà sentien el soroll de les botes dels soldats. Tenien molta por. El 24 de gener de 1939, el poble d'Esparreguera era ple de soldats italians, els aliats dels franquistes. Eren només a 5 quilòmetres de Collbató. L'artilleria de Franco es plantà a la plana, barriada davant mateix d'Esparreguera. Van començar a llançar morterades en direcció a Collbató i a la muntanya de Montserrat. L'exèrcit republicà tenia soldats i bateries mòbils instal·lats a la Serra i a Can Rubió. Contestaven els atacs des d'aquests indrets de Collbató. Finalment, els nacionals van entrar-hi. Tot i que molts no volien Franco, es van resignar. La gent estava cansada de guerra, de morts, de ferits, de fam, de destrucció. La gent estava esgotada. Volien que s'acabés la guerra. De mica en mica les famílies de Collbató tornaven a casa seva. Pel camí es creuaven amb soldats republicans que es retiraven dels indrets on arribaven els nacionals. Sortien de les cases amb gallines, oli, mantes. Agafaven el que podien necessitar en la fugida. La gent s'ho mirava sense dir res. Quin final per a aquests homes que havien arriscat la vida lluitant contra els feixistes. Tothom tenia por de les represàlies franquistes. A Collbató, alguns van amagar carnets d'afiliats al sindicat UGT a les teulades. També hi amagaven llibres, documents i diaris. Tot el que pogués demostrar que havien simpatitzat amb els partits d'esquerres o catalanistes, els rojos i separatistes, com els anomenaven els feixistes. Caiguda i càstig. Dos dies després de l'ocupació de Collbató, va caure Barcelona, sense lluitar, sense oferir resistència. El poble estava esgotat de tanta guerra i va començar la fugida cap a França. Aquell hivern de 1939, milers d'homes, dones i nens van fugir. Tenien por de les represàlies de Franco. La fugida cap a França va ser esgarrifosa. A peu, tapats amb mantes, carregats amb paquets, molts van morir de gana, de cansament i de fred. Famílies senceres van marxar cap a l'exili. Tot i que anaven de retirada i estaven esgotats, l'aviació franquista va continuar bombardejant-los. Tot sovint, havien d'estirar-se les cunetes de la carretera per protegir-se dels avions que els disparaven i bombardejaven. Franco volia eliminar tots els republicans. En arribar a la frontera francesa, els gendarmes francesos els rebien amb empentes i amenaces. Els soldats havien de deixar les armes. Arribaven extenuats, tremolant de fred, i amb la roba xopa, però amb dignitat. D'allà els portaven a camps de refugiats del sud de França, molt a prop de la frontera. Alguns eren a tocar del mar, a Argelers, Sant Cebrià. Els camps de refugiats estaven entre les dunes de sorra i el mar. Tenien unes condicions infrahumanes, sense aigua, sense lavabos i completament al ras. Alguns excavaven forats a la sorra i es tapaven amb mantes per protegir-se del vent, de l'humitat i del fred. Vivien entre reixes de filferro que tancaven el camp, custodiats per guàrdies senegalesos francesos molt cruels. Aquells homes idealistes se sentien desemparats, abandonats, desencisats. Van passar els primers dies sense menjar ni beure aigua i molt de temps sense atenció mèdica per als malalts. D'entre els milers i milers d'homes, dones i nens que van passar la frontera francesa, Hi havia el poeta Antonio Machado, que va morir a Coll Lliure al cap de pocs dies. Allà el van enterrar. També hi era André Malraux, el director de cinema francès que havia rodat la pel·lícula Collbató. Tot desanimat i abatut va dir: «C'était toute une révolution qui s'en allait». Tenia tota la raó. Era tota la revolució que se n'anava. Molts dels que van decidir tornar a casa van acabar a la presó o afusellats. Els que es van quedar a França es pensaven que retornarien a casa molt aviat. No va ser així. A Espanya li esperaven 40 anys de franquisme i dictadura. Els primers dies de febrer de 1939, Franco dictà la Llei de Responsabilitats Civils que incitava a delatar els rojos i separatistes. Aquesta llei va fer que veïns, coneguts i familiars s'acusessin els uns als altres. A Collbató, durant tota la guerra s'havia mantingut una bona convivència entre veïns. Recordem que els primers dies de la guerra els d'esquerres van salvar els seus veïns de dretes. No van deixar que uns homes incontrolats se'ls enduguessin detinguts. La nova llei incitava a delatar persones bones i honestes que no havien comès més delicte que creure en la democràcia, en la llibertat, en la igualtat entre els homes i les dones. Persones i famílies enemistades per odis i rancúnies personals aprofitaven per acusar un parent i apropiar-se dels seus béns. Un dia en Paco va arribar corrent a Calamunda. «Ventura, abuela, Ramona, he visto un camión que se llevaba detenidos a la Esteba, el Isidre, el Quimet. ¿Por qué? Si el Quimet es un trozo de pan. Siempre se ha preocupado por los refugiados». «Esteu bé, necessiteu alguna cosa», siempre nos decía. «Abuela, esto es de locos. No entiendo nada de esta guerra». El 7 de febrer van afusellar 9 collbatonins, els homes que en Paco va veure passar dalt del camió. Els van afusellar sense judici, sense saber de què se'ls acusava. En Quimet, el més jove, va intentar saltar la paret del cementiri on els havien dut per afusellar-los. El van matar d'un tret a l'esquena. La seva dona esperava un fill. Va ser un impacte molt fort pel poble. Els collbatonins no s'ho podien creure. Aquells homes afusellats. Altres van ser empresonats i altres van fugir. Les famílies d'aquests homes van haver de conviure amb els delators. Els fills d'uns i altres van anar junts a l'escola. Van jugar i créixer plegats. Va ser dur per ells. Molta gent de Collbató, com a tots els pobles, de cop i volta es va fer de la Falange. El diumenge, en sortir de missa, feien formar tothom a la plaça de l'església, com soldats, i els feien cantar el cara al sol, amb el braç aixecat, fent la salutació dels feixistes. Molts deien que només ho feien per la roba que els donaven, faldilles, pantalons i camisa blava, i perquè els portaven a fer excursions. En Paco no. Ell no podia cantar ni saludar ni vestir-se com els falangistes. El seu avi li havia explicat molt bé quin era el pensament dels falangistes i dels feixistes i no volia fer veure que hi estava d'acord. Cau Madrid, final de la guerra. El 28 de març de 1939, les tropes nacionals van ocupar Madrid. Moltes persones, partidàries dels franquistes, van sortir al carrer a donar-los la benvinguda, amb el braç aixecat, saludant com els feixistes i cantant «Han pasado, han pasado». L'1 d'abril, el general Franco emetia per la ràdio el seu últim comunicat. Era el parte oficial de guerra. «En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado». Tots els cellers van escoltar per ràdio el missatge de Franco, caudillo d'Espanya, com es faria dir. A en Paco tot el dia li ressonaven aquestes paraules. «La guerra ha terminado. La guerra ha terminado». Pensava que potser els seus dubtes també s'acabarien i que trobaria els pares. Els nacionals obligaven els refugiats a tornar a la seva ciutat de procedència. La família de Calamunda va tenir un gran disgust. Després del que havien viscut junts, ara s'havien de separar. I ben entrada la primavera, l'àvia Teresa i els tres nets tornaven en tren cap a Madrid. Van marxar amb una petita maleta lligada amb un cordill. «Tere, tengo tantas ganas de llegar a Chamartín. Los papás estarán allí, ¿verdad?» Paco, no sé, han desaparecido. Però s'ha acabat la guerra, los encontraremos. Aquell era el seu somni, era el seu únic desig. S'acostaven a Chamartín. En Paco ja veia la casa. Tornava a sentir que una mà li premia el cor. No podia respirar, li faltava aire. De sobte, va tenir un pressentiment. No sabia per què, però dins del seu cor una veu li deia: «Los papás no estan». I una llàgrima li regalimà galt avall. I una altra, i una altra. Veia un Chamartín que no era el que ell recordava. Es van trobar a la casa malmesa, sense mobles, sense la barana de fusta tan bonica que havia fet el seu pare. Hi vivien uns senyors que no coneixien, però que els van deixar entrar i passejar-se per les habitacions. ¿Dónde está la barandilla de madera tan preciosa que papá hizo con tanta ilusión para nuestra casa? ¿Quién la ha arrancado? ¿Para qué? Ningú no li va contestar. Donava voltes per les habitacions com a sonàmbul. Buscava i buscava, però els pares no hi eren. Va preguntar a la Rossi: «¿Y la cama tan bonita de los papás? ¿Dónde está?» Ningú no li responia. Ell feia moltes preguntes, però ningú no li contestava. Només hi havia silencis. Tots els germans es van retrobar. Juan el gran s'havia recuperat força de les ferides que havia sofert amb els pares el dia que els van matar a Madrid. Va quedar amb el cos ple de metralla. Va estar molt i molt de temps a l'Hospital de Madrid i després al de Guadalajara. Al final de la guerra va anar a la Vila Joiosa, a prop d'Alacant, a recuperar-se a casa d'uns cosins, família del pare. Però era viu, havia tingut més sort que els pares. Quina il·lusió tornar-lo a veure. «Juan, Juan, ya estás bien. ¿Y los papás? ¿Dónde estás? Tú sabes dónde están». En Juan els va abraçar. Plorava i plorava. No podia parlar. I mai no podria parlar d'aquest tema. En Paco i la Tere no trobaven resposta a la seva pregunta. Però els veïns, sense voler, els la van donar. «Ya se lo dijimos a su papá. Don Juan, no vaya al centro. Estos días están bombardeando muy fuerte sobre Madrid». Pero claro, don Juan era un hombre de palabra. Le había hecho una promesa a su hijo Juan y quiso cumplirla. Y fueron los tres juntos, siempre tan unidos. ¡Qué desgracia tan grande! Morir los dos en aquel bombardeo del 30 de octubre. En Paco i la Tere escoltaven els veïns i no s'ho podien creure. Es van quedar asturats, amb el cor encongit. Per les seves galtes queien llàgrimes i més llàgrimes. Els pares eren morts. No havien desaparegut, eren morts. Havien trobat la resposta. S'havia acabat l'esperança. «Tere, ¿te das cuenta? La carta que recibimos en San Pere de Ribas la escribieron solo dos días antes de morir. Por eso fue la última. No pudieron escribirnos más». I ploraven de ràbia, de dolor, d'impotència, de desesperació. També es van retrobar amb la germana petita, la Petri, que ja tenia 6 anys. Només en tenia 3 quan van morir els seus pares. Es va quedar a Madrid amb un germà del pare i la seva dona. «Has crecido mucho, Petri. ¿Qué mayor estás? ¿Te has portado bien en casa del tío Pepe?» Al principi, la Petri no els va reconèixer. Després els feia petons, els abraçava. Estava contenta i reia amb tots els germans acaronant-la. Ella no podia comprendre el dolor tan fort que sentien els seus germans. La Petri en seria conscient més tard del que representava viure sense pares. Ella quasi no el recordava. La guerra li en va prendre fins i tot el record. Els germans tornaven a estar junts, però ja no eren la família d'abans. La guerra els havia robat als pares. La guerra s'havia emportat la seva infantesa feliç. La guerra els havia pres les il·lusions i els somnis. La guerra els havia desfet la família. La guerra els va trencar la vida feliç que duien a Chamartín. La postguerra a Madrid. La família trencada. La gent pensava que un cop acabada la guerra tindrien menjar. «Ningún hogar sin lumbre y ningún español sin pan». Aquest era un dels molts eslògans del franquisme. Així ho escrivien els paquets que llançaven des dels avions els franquistes amb un panet a dintre. Però no va ser així. El camp estava sec i les collites eren dolentes. La gent passava fam. A les botigues s'hi començava a trobar arròs, xocolata, llaunes de sardines, però tot era molt car. Per evitar-ho, s'ordenà que els preus fossin iguals que el juliol del 1936. Va ser una mesura teòrica. L'estraperlo començà a prosperar. Un litre d'oli podia costar com unes dues setmanes de sou. A les cases escassejava el menjar i no hi havia diners. Els germans Cellers estaven junts, però sols, sense ningú de la família que els ajudés. Un amic del seu pare va col·locar en Paco i la Tere a treballar en una impremta. En Paco cobrava 2,60 pessetes a la setmana i la Tere 2,40 pessetes. La germana gran, la Rossi, cuidava la petita. Anaven malvivint, com tothom. De vegades només tenien peles de patates. Les cuinaven i se les menjaven. Quin remei! En Paco es preguntava molt sovint: ¿Dónde está la familia que venía todos los domingos a disfrutar con la paella de papá? Tampoc trobava resposta per aquesta pregunta. A Madrid es trobaven sols. Els germans del pare no els ajudaven i l'àvia Teresa havia marxat a viure fora de Madrid amb la seva filla Tita, la seva neta Amapola i l'altre net, nascut al final de la guerra. El seu marit, Emilio Zarzalejo, estava empresonat perquè era un dirigent comunista i a les famílies dels empresonats les repudiaven. No sols donava feina, se'ls escarnia davant els veïns i es ridiculitzava els seus fills a l'escola. Tenir un parent a la presó comportava molts problemes a la família perquè no els donaven feina. I, és clar, moltes vegades no tenien diners ni per menjar. Mira, mira este rojo, su padre está en la cárcel. Franco va voler humiliar tots els homes i dones que van defensar els ideals de la República. Tita, la germana de la mare d'en Paco, havia d'alimentar els seus dos fills. Per sobreviure, va haver de marxar a un petit poble de la província d'Àvila. Tenien l'esperança que no matarien el marit, tot i que l'havien condemnat a mort i anava de presó en presó per tota Espanya. Emilio Zarzalejo era un republicà molt idealista, molt compromès amb el seu partit, tant que entregava al partit una part del sou per ajudar els obrers i la república. Estava fascinat per Rússia i les idees comunistes. Admirava molt un jove comunista, en Santiago Carrillo, que, segons deia, faria una bona carrera política. L'Emilio no va voler fugir del país. Va anar a Alacant i era a punt de marxar a l'exili amb molts dels dirigents comunistes i socialistes, però s'ho va repensar. Els va dir: «No hemos hecho nada malo. Hemos defendido la República, el gobierno elegido por el pueblo. Tengo a mi mujer, a mi hija Amapola y al pequeño... No quiero irme, no puedo». I es va entregar a les autoritats feixistes. El van empresonar. El judici es va voler defensar ell mateix. Un veí, tot i ser falangista, el va ajudar declarant el seu favor. Durant tota la guerra, l'Emilio Zarzalejo havia aconseguit menjar per als seus fills. Era un home just, i per ell, que els nens no patissin gana, era el més important, encara que els pares fossin falangistes. El van jutjar davant del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Al judici, aquell pare agraït va parlar al seu favor. «Harían una salvajada si matan a este hombre por muy comunista que sea, porque ayudó a mis hijos y es muy buena persona». I com que era de la falange, se'l van escoltar. El van condemnar a dues penes de mort, però més tard li van commutar la pena per 30 anys de reclusió major. Va anar voltant per moltes presons d'Espanya: Manresa, Segòvia, Burgos. Quan va sortir de la presó, continuava sent fidel a les seves idees. Per això no va trobar feina, tot i la seva gran formació i els idiomes que sabia. Era un rojo. Va haver de treballar de vigilant nocturn. La dictadura de Franco va suposar molts canvis. Es van prohibir tots els partits polítics excepte la falange. Van dissoldre el Parlament i no es podia votar. Es va suprimir el dret d'associació i la llibertat d'expressió. Se censurava tot allò que podia semblar contrari a les idees que defensaven els franquistes. Tot el que s'escrivia als diaris, als llibres i el que es deia per la ràdio ho havien de revisar homes de confiança de Franco. Fins i tot les pel·lícules canviaven d'argument perquè feien canviar els diàlegs en les versions doblades al castellà. La gent estava batuda per la por, la fam i l'atur. Quina postguerra més dura. A Europa les coses tampoc no anaven gens bé. Es parlava molt de Hitler. Al setembre de 1939 havia envaït Àustria i Polònia. França va declarar-li la guerra. L'any 1940, Hitler envaïa Dinamarca, Noruega, Holanda. Havia començat la Segona Guerra Mundial. A casa dels cellers van arribar notícies de l'oncle Fèlix. «Tere, Rossi, carta de Collbató. L'oncle Fèlix me invita a la festa major. Me manda dinero para el billete». En Paco estava content. Pensava que li aniria bé allunyar-se uns dies de Madrid. A Collbató no tenia tants records dels pares. En canvi, a Madrid, tot li recordava la vida d'abans, la vida que li havien pres. A Collbató la gent el va rebre molt bé. Es va retrobar amb els amics, amb els veïns, amb tota la gent que tan bé l'havia acollit durant la guerra. Aquí respirava millor i semblava que el dolor no era tan fort. La família de Calamunda estava molt contenta de tenir-lo de nou a casa seva. «Paco, has de berenar, ets a l'edat de créixer». I li treien un pernil de la matança del porc. Ell seia ràpid a taula, amb la gana que portava de Madrid. L'oncle Fèlix no parava de repetir-li. «Paco, si no estàs bé a Madrid, ja ho saps. Aquí en aquesta casa tens un lloc. Aquí seràs ben rebut. Treballaràs al camp i no et faltarà un plat de menjar». En Paco ja tenia 15 anys. Ben aviat s'adonà dels canvis a la vida de Collbató. El noi no s'ho podia creure. El dictador havia prohibit als catalans la seva llengua i els seus senyals d'identitat. Ara a l'escola només ensenyaven en castellà. No es podien ballar sardanes i havien suprimit l'Estatut d'Autonomia de 1932. Aquell setembre de 1940, Collbató celebrava com cada any la seva festa major. El ball es feia com sempre a l'embalat. En Paco es va embadalir contemplant la laieta de Cal Ponset, ja convertida en una noia molt bonica, alegre i riallera. «Voldria ballar tots els balls amb tu». «Paco, ja saps que això no pot ser, està mal vist. Te n'apunto un al carnet de ball». «Laieta, no poden ser dos?» El cor d'en Paco estava trencat de tant dolor, però semblava que podria resistir al primer gran amor. Es van acabar les festes i les vacances. L'octubre, quan es preparava per tornar a Madrid, va arribar una notícia a Collbató. Se'n parlava feinejant al camp. Han afusellat Lluís Companys, el president de la Generalitat. Havia marxat exiliat a França, com molts catalans. Els nazis el van detenir a França i el van lliurar a les autoritats franquistes. I ara l'han assassinat al castell de Montjuïc. Cony de franquistes! No en tenen prou de guanyar la guerra? Ens volen esclafar tots els catalans? I en Paco va tornar a Madrid, a la tristor dels seus records, a la buidor de la vida sense els pares. En arribar, la Tere li va dir: «Paco, ¿sabes que hemos visto la cama de los papás en una tienda? Pero no podemos comprarla, vale mucho dinero, ni trabajando 3 años sin parar». «¿En una tienda? ¿Qué tienda? ¿Sabéis quién nos la quitó?» Tampoc no hi havia resposta per aquesta pregunta. En Paco primer es va emocionar. Tot el que li recordava els pares li feia mal al cor. Després es va indignar. Hi havia tantes coses que la guerra li havia pres i que no podia recuperar. Els records eren el seu refugi. Cada vespre, sol al llit, no parava de pensar en Collbató i en la seva laieta. De què està enamorat? Les paraules de l'oncle Fèlix li ressonaven contínuament al cap. «Paco, si no estàs bé a Madrid, ja ho saps». I quan tenia gana, pensava en el seu pernil, esclar. La gran decisió. L'any 1941, Europa continuava en guerra. Aquell hivern, Hitler havia bombardejat les principals ciutats de Gran Bretanya. A Madrid es parlava d'aquesta notícia. «Dicen que Franco se ha entrevistado con Hitler, en Hendaya». «¿De verdad? ¿Y qué querrá ahora este malnacido?» Hitler havia ajudat Franco durant la Guerra Espanyola i volia que Franco l'ajudés en la Segona Guerra Mundial. Però els dos dictadors van acordar que Espanya no entraria en guerra. El país estava destruït. Encara no s'havia refet dels desastres de la Guerra Civil. Els espanyols no podien més. El 4 d'octubre era el Sant d'en Paco. Quants records! El dia del seu sant el celebraven fent gresca i xerinola. Tota la família reunida i, apa, a brindar. Ara els germans estaven sols. En Paco no sabia per què els familiars que tenia a Madrid no els ajudaven. No entenia per què tots els oncles havien desaparegut i no es preocupaven d'ells. Tan units com estaven abans de la guerra. I tant com el seu pare ajudava tothom. Sortint de la feina, en Paco va decidir anar a felicitar el seu padrí, l'oncle Paco. El tio Paco era constructor d'obres i sovint col·laborava amb el seu pare. Junts havien participat en remodelacions de llocs importants com la del Circo Price de Madrid. I cada diumenge a Chamartín, el tio Paco ajudava a preparar la paella. Feia molt de temps que no en sabia res. El seu padrí es va posar a favor dels franquistes. Ho va fer com molts altres quan van veure que les coses anaven malament per la República. En arribar a casa del seu oncle, en Paco va veure que no era ben rebut. Preparaven una festa. El menjador era ple de safates de menjar. En Paco s'hi delia. Tot semblava tan bo i ell tenia tanta gana. Confiava que el convidarien. La minyona li va dir que s'esperés al rebedor. «Estamos muy atareados, esperamos a gente importante». Ara ell no era important, només era el seu fillol. «Tío, tío, tanto tiempo sin verte, es que yo quería felicitarte como hoy es nuestro santo. ¡Felicidades!» «Curro, hijo, qué mayor estás. Muchas gracias por acordarte de mi santo. Otro día nos veremos, ya ves que estamos atareados». De sobte es troba al carrer, amb l'estómac buit i el cor dolgut. El seu oncle i padrí no havia estat capaç de convidar-lo. No s'ho podia creure. No havia preguntat pels germans. No havia volgut saber com vivien. No entenia per què la guerra canviava tant les persones. En Paco va plorar i plorar, assegut a la vorera del carrer. Allà sentia el record dels pares viu i es preguntava: «Papàs, per què? Per què?» Tampoc no trobava resposta a la seva pregunta. El dolor es va tornar ràbia, indignació i impotència. En Paco no tenia ni forces ni ànims per tornar a casa. No ho va voler explicar als seus germans. Ja patien prou. No calia afegir-hi un altre disgust. No ho sabria mai ningú. El dia a dia de la postguerra era molt dur. Les famílies havien perdut els pares, els germans o els fills. Altres els tenien a la presó. Els sous eren molt baixos. El menjar escassejava i el que hi havia era molt car. La gent havia de treballar moltes hores per sobreviure. A Madrid, els 5 germans Sallés, sols i sense cap ajut de la família, s'ho passaven d'allò més magre. Els era molt difícil tirar endavant. Hi havia massa boques per alimentar. De vegades, alguns veïns els ajudaven donant-los alguna cosa per menjar i roba. En Paco no veia sortir d'aquella situació. Molts vespres, amb l'estómac buit, recordava les paraules de l'oncle Fèlix. «Aquí, en aquesta casa, sempre tindràs un lloc». En Paco pensava sovint: «Aquest sí que és un home bo i generós, com el meu pare. No és de la meva família, però ens ha ajudat molt i encara ens vol continuar ajudant». Europa continuava en guerra. Hitler havia començat a envair Rússia perquè ambicionava el seu petroli i guanyava batalles al desert d'Àfrica. Els japonesos s'havien aliat amb Hitler i el desembre de 1941 van atacar per sorpresa Pearl Harbor, una base americana a l'oceà Pacífic. Això va provocar que Estats Units també entrés a la guerra. Quan corria l'any 1942, Chamartín també estava revolucionat. Rotllanes de veïns al carrer parlaven molt preocupats. «Oye, ¿sabéis lo de la estación de tren?» «Sí, dicen que van a construir la estación de Chamartín. Van a derrumbar nuestras casas para construir una estación de tren para Madrid». En Paco no s'ho podia creure. Fins i tot els destruïen la casa. Era l'únic record dels pares. Chamartín era el seu passat, la seva vida. Es preguntava una vegada i una altra: «¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué?» Tampoc no trobava resposta per aquesta pregunta. En Paco ja no podia resistir més. I va prendre la seva gran decisió: marxar cap a Collbató. Viuria i treballaria a Cala Munda. Allà se sentia molt acollit. Allí començaria una nova vida. En Paco va escriure una carta a l'oncle Fèlix. Ell tot content ho explicava a la seva filla. Ramona, en Paco torna. Ell i la Tere es quedaran a treballar i viure a casa amb nosaltres. I els va enviar els diners per als bitllets. En poc temps, en Paco i la Tere ja eren a Collbató, acompanyats de la petita Petri. Van arribar tal com havien marxat, amb la mateixa maleta lligada amb un cordill. A Calamunda, l'oncle Fèlix, amb el seu bon humor i el seu bon cor, li va dir a la seva dona Ventura. «Mira, Ventura, pel preu de dos ens han arribat tres peces de Madrid». A Calamunda els van acollir molt bé. Ara eren la seva nova família. La Ventura pentinava les cues rosses de la Petri i quan la Pinta trobava un embolic als cabells, la petita cridava amb veu plorosa. «Ai, mama, mamà, mamita!» I a la Ventura se li feia un nus al cor. La Petri patia l'absència de la mare, l'havia perduda als 3 anys. Era molt dur per una nena tan petita viure sense la mare i sense el pare. A Collbató s'hi trobaven bé. Quan va tenir 7 anys, va fer la primera comunió amb totes les nenes del poble. La Tere es va emocionar en veure la Petri combregar. Ella hauria volgut tenir els pares al seu costat. Tan fort era el record dels pares que sortint de missa explicà a les amigues que els havia vist a l'església. Per un moment li va semblar que el seu desig es feia realitat. Els germans s'integraven d'allò més bé a la vida del poble. En Curro s'havia convertit ara ja per sempre en Paco de Calamunda. Els veïns del poble li deien: «Veig que encara te'n recordes de parlar català, noi?» «I tant, ara sóc un català més». Treballava de pagès. Cada diumenge anava a ballar a la sala de dalt i a jugar a l'equip de futbol de Collbató. No parava de marcar gols. Ja era un collbatoní més. Com s'estimava aquest poble! I la noieta de Cal Ponset! Un final feliç. Europa continuava la guerra contra Hitler i Mussolini, que cada cop sofrien més derrotes davant dels països que s'havien aliat per combatre'ls. El 30 d'abril de 1945, les tropes russes van assetjar Berlín. Hitler es va suïcidar, convençut que els alemanys perdrien la guerra. Alemanya va firmar la pau el 8 de maig. Ja es començava a parlar de pau. En Paco va saber que el seu oncle Emilio Zarzalejo era a la presó de Manresa. No ho va dubtar. Va llogar una bici i cap a Manresa. El va sorprendre trobar-lo amb la moral tan alta, tot i ser lluny de la família, i va comprovar que encara tenia la convicció que calia seguir lluitant per aconseguir un món més just per als obrers. Mantenia les seves idees comunistes i republicanes. S'havia fet molt amic del capellà de la presó. Tot i tenir ideologies tan diferents, compartien hores i hores xerrant. En Paco va tornar força vegades a visitar-lo, li portava menjar. Li agradava conversar amb aquell home tan idealista. Un dia, la Ramona, la filla de Calamunda, el va voler acompanyar. «Ramona, si tu vens, haurem de llogar un tàndem. Vols dir que podràs pedalar tanta estona? Pensa que Manresa és lluny». «Esclar que sí». En Paco tenia raó. La Ramona va arribar bufant, sense alè, esgotada. No podia ni respirar. La tornada de Manresa la va deixar extenuada, tot i que en Paco pedalava per tots dos. L'any 46, en Paco havia d'anar a fer el servei militar que aleshores durava 3 anys. Abans de marxar, ell i la Laieta es van prometre en matrimoni. Van fer oficial el seu amor. «M'escriuràs molt, oi? 3 anys costen molt de passar». A l'exèrcit va fer de xofer. Va anar a Lleida, a Viella, a Mataró. Només comptava els dies que li faltaven per tornar a veure la seva xicota. Les germanes també s'anaven fent grans. La Teresa va conèixer en Lluís, un noi de Girona, i es van prometre i ja preparaven el casament. Per assistir al casament de la seva germana, en Paco va arribar de permís del servei militar. La Laieta no s'ho podia creure. Al Paco li havien rapat el cap, al zero. Un capità li va manar que muntés els cavalls per treure'ls a passejar. Ell li va recordar que era xofer de camions, però va obeir. Se li van fer nafres a les natges. L'endemà li van demanar que tornés a passejar-los. Llavors s'hi va negar. A l'exèrcit no es podien discutir mai les ordres dels caps, però en Paco era tossut i a vegades tenia tan mal geni. El van castigar al calabozo i li van rapar el cap. Quina vergonya anar al casament de la teva germana així. Llavors el cap rapat no era moda, a ningú no li agradava. Recordava els presoners dels camps de concentració. Va anar al casament rapat, ben rapat, quin remei. Ja és setembre de 1948. Hi ha festa grossa a Collbató. És Sant Corneli, patró del poble. Arriba en Paco llicenciat. Ara, laieta, aviat ens podrem casar. La feina no m'espanta, a tu tampoc. Anirem a Barcelona, tindrem la nostra família. Aquest era el seu gran somni, formar la seva pròpia família. Volia tenir el que la guerra li havia pres. El 3 d'abril de 1949 es van casar a Collbató. La núvia de blanc semblava una princesa. Pel Paco ho era. Per ell, la laieta era la reina del seu somni. Tot i la postguerra difícil, van fer una festassa. Van convidar molta gent del poble. Només hi faltaven els més importants, els pares d'en Paco. Però hi eren. Van ser sempre dins del seu cor. Als anys 50, Espanya començava a recuperar-se dels desastres de la guerra i en Paco va aconseguir fer realitat el seu somni. El mes de setembre es va convertir en pare. Era l'home més feliç del món. Ja tenia allò que tant desitjava. 3 anys més tard, va tornar a ser pare. Amb la laieta i les seves 2 filles, ja tenia una família. En Paco treballava i treballava. Havia de tirar endavant la seva família. Feia de xofer, conduïa camions. Era el que més li agradava. No parlava mai del passat. Quan el novembre de 1975 el dictador Franco va morir, en Paco ja tenia 50 anys. Va veure com l'any 1976 a Espanya es tornava a instaurar la monarquia. El rei Joan Carles I era el monarca que Franco nomenà. S'iniciava l'etapa de la transició política, passar de la dictadura a la democràcia. Espanya sencera somiava convertir-se en una democràcia. I en Paco, que ja tenia les filles casades, somiava convertir-se en avi. Aquest somni es va complir. Amb els anys seria avi d'una neta i 2 nets. I molt més tard, al segle XXI, besavi d'un noi. I Espanya seria una monarquia democràtica. Què més podia demanar? La vida li retornava el que la guerra li havia pres. Una família. En Paco acaba de complir 85 anys amb tota la família reunida. Enmig de la gresca i la xerinola, torna a recordar el que feia sempre el seu pare. Agafa les copes, una damunt de l'altra, i abans de brindar diu les mateixes paraules de sempre, les que des de fa més de 60 anys recita emocionat davant la família. Jo vaig ser l'home més pobre del món, i ara sóc el més ric, perquè tinc la meva família. Ho diu amb els ulls ennuvolats i les llàgrimes caient-li per les galtes. Epíleg. Aquesta història és un petit homenatge al meu pare, Paco Cellers, i a tots els seus germans, Rosa, Juan B., Tere i Petri, però sobretot als meus avis, Juan B. Cellers i Rosa Vivó. La seva mort, ara fa 74 anys sota l'atac de les bombes feixistes a Madrid, va marcar la vida del meu pare, i potser també la meva. Jo no he pogut conèixer els meus avis i fins fa poc temps no coneixia gaires coses de la seva vida. Tot el que ara sé d'ells m'ha estat explicat amb molt de sentiment, amb tristor, amb dolor, amb llàgrimes als ulls, però sobretot amb un alè d'amor, de bondat, d'humanitat, perquè aquestes eren les qualitats que desprenien els meus avis. Ells eren, per damunt de tot, bones persones. Estimaven i ajudaven els altres, per sobre de les idees i les maneres de pensar. El meu pare i els seus germans pertanyen a la generació del silenci. La por, el dolor i la tristesa van calar tan endins del seu cor que no podien parlar del passat. El silenci ha estat el seu aliat. Encara els fa molt de mal parlar-ne, però a la fi ho han fet. M'ha agradat poder escriure aquesta història. Voldria que el meu relat ajudés les properes generacions a comprendre el dolor i els horrors que porten les guerres. I fent meu el que va dir el gran poeta García Lorca, m'ha agradat fer-ho, no tant per saber què fan els homes a les guerres, sinó per saber el que les guerres fan als homes. a les dones, als nens i a les nenes. Agraïments. Aquest llibre està basat en fonts orals contrastades amb fonts escrites. Tot el que s'hi explica són els records i vivències del meu pare i el testimoni de les seves germanes, familiars i coneguts de Madrid i Collbató. Aquesta transmissió oral m'ha permès conèixer una part de la història de la meva família i mantenir vius els records. Vull fer constar el meu agraïment a totes les persones que han fet possible la publicació d'aquest llibre. El meu pare, en Paco, que ha fet l'esforç de recordar i escriure les seves vivències, moltes vegades amb llàgrimes als ulls. A la meva mare Eulàlia, que ja des de sempre encoratjava el meu pare perquè expliqués la seva vida. A les tietes Rossi, Tere i Petri, que tot i el seu dolor, recordant el passat, han ajudat a reconstruir la narració. A la família Zarzalejo de Madrid, que ha permès la publicació de la sentència del seu pare. A les veïnes de Collbató, la Ramona de Calamunda i l'Engràcia de Can Manel, que em van explicar anècdotes i esdeveniments. En Gerard Ribes, la Dolors Berenguer i la Mercè Rossell, que van llegir el manuscrit a l'inici i que em van corregir, animar i suggerir. Els meus tres homes, Mario, Gerard i Marcel, pel seu suport i implicació. A l'Eugènia Salvador, de l'Associació Lectura Fàcil, pel seu suport i assessorament en l'adaptació del text a les pautes de la lectura fàcil. A Jordi Serra i Antoni Lardín, de l'Associació Cultural del Montserrat, per creure i implicar-se en el meu projecte i aconseguir la publicació d'aquestes memòries. Moltes gràcies. Maria dels Àngels Sallés.